El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Mar Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Mar Puerto i avui, com sempre, us acompanyaré fins 8:45 per explicar-vos tota l'actualitat d'aquesta setmana. Aquesta setmana hem conegut la història de la Nada, la història personal que va viure quan va ser segrestada durant 7 mesos a la selva boliviana i gràcies a la periodista Neus Sala ha pogut sortir endavant. Avui les tenim a les dues aquí perquè ens expliquin què és el que han passat en els últims anys. La història de la Nada és molt dura. Va arribar a Espanya amb 4 anys des del Marroc amb els seus pares. Ara té 21, però quan tenia 9 va ser segrestada per un amic de la família, un veí de l'Hospitalet de Llobregat, que se la va endur a la selva boliviana. Allà va estar captiva durant 7 mesos. La Nada va ser obligada a ser la seva esposa i, a més, treballava també en les plantacions de coca de la zona. Sempre ha dit que treballar era millor que estar amb aquell home. I, finalment, la Guàrdia Civil la va rescatar després de pactar amb el seu butxí una determinada quantitat de cafè. Però l'alliberament no va acabar just a l'arribar a Espanya. Va patir l'oblit de les administracions. Primer va entrar a centres de la Dgaia i després va tornar amb els seus pares, que vivien en unes condicions fins i tot pitjors de les que ella havia viscut. Aquí va entrar en joc la periodista Neus Sala, va voler saber de la Nada i va donar amb ella, després de molta feina, al seu darrere. Neus Sala, periodista i també àngel de la guarda de la Nada, com estàs? Molt bon dia.
Bon dia.
Clar, ens impacta moltíssim, no? Una història com aquesta, podem dir fins i tot que mai havíem sentit res igual. D'això, quant temps falla?
Aviam, el segrest va acabar el 2014, és a dir, va durar 7 mesos, i històries com el que va passar en el segrest, malauradament, és la realitat de milers de nenes al món. És a dir, la història de la Nada a Bolívia és la realitat de moltes nenes que ella va veure i que va compartir treball esclavitzades en els camps de coca i també obligades a casar-se amb homes, no? Forçades. El que és absolutament increïble i que no hauria de passar és que la victimització de la Nada es produeixi un cop és alliberada i un cop arriba al que considerem el primer món de manera errònia. Perquè el primer món engloba molt tercer món. I que l'administració catalana, en aquell moment, estic parlant de la Dgaia del 2015, acull amb una nena que ha passat per una de les situacions més traumàtiques que una criatura pot passar, en la que s'han comès tots els delictes que es poden cometre sobre una nena, des de les violacions fins al treball forçat, al matrimoni forçós, al viure amb un pis ocupat, la desnutrició, les agressions, tot el que ella us pot explicar. Després de tot això no rep un tractament psicològic on se li parli o on se li desbloquegi aquesta experiència. I el més greu és que amb uns pares que han estat condemnats per abandonament de menors, al cap de 3 anys, la Dgaia, la Generalitat, que havia demanat en el seu moment pena de 12 anys pels pares perquè considerava que eren culpables de tracte, i al final això no es va poder provar, tot i que estaven tan indignats amb els pares i que volien presó pels pares, al cap de 3 anys decideixen, amb un informe que no té nom, que la Dgaia, que la Nada pot tornar, ha de tornar amb ells, que continuen vivint amb les condicions pitjors que com estaven i que, recordem, estan inhabilitats judicialment. I aquí és on es produeix la segona victimització de la Nada, on torna a un lloc on no és possible viure. Tot i això, ella és una supervivent.
Oh,
ella és una persona, probablement, jo crec que et diria que la persona més resilient, més supervivent que jo he conegut amb tots els anys de carrera que porto. I ha sabut o va saber, diguéssim, igual que va saber sobreviure a la selva, va saber sobreviure aquí, a la selva d'Hospitalet, que és una altra selva urbanitzada, però una selva per una nena, i va aconseguir tenir el millor treball de recerca d'Hospitalet, de batxillerat, estudiant i dormint a la biblioteca. Amb la qual
quan separació jo la, en tots els sentits.
Quan jo la trobo i la trobo que no li han arreglat els papers, que no té ajudes, que no pot accedir a beca tot i tenir un expedient brillant, que està pràcticament amb desnutrició, que no hi ha llum, que no té finestra a casa seva, amb vidre, amb el fred que feia aquell hivern, és quan comencem, diguéssim, jo li ofereixo la possibilitat de deixar-se ajudar.
Perquè com arribes a ell? En quin moment t'assabentes de la seva història? I què és el que comences a fer fins poder arribar finalment a ella i ajudar-la?
Jo escric True Crime, em dedico a la investigació criminal i El segrest de la nada és una de les investigacions més brillants de la, dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil a nivell d'investigació policial. El qual jo ja havia fet un podcast molt llarg sobre El segrest de la nada des del punt de vista de la investigació. Havia parlat amb els amb la Guàrdia Civil, amb els Mossos d'Esquadra, també amb la fiscal d'Hospitalet que va portar el cas, i quan vam acabar vaig veure, ui, dic, si la nada té 18 anys, no, ara ja, per tant vaig a buscar-la, a veure què se n'ha fet. Bueno, una pregunta que ens fem a vegades, què passa amb les víctimes? I la vam trobar a través d'internet perquè ja havia guanyat aquest premi a Hospitalet i bueno, vam poder contactar amb ella amb un ganxo, diguéssim, perquè ella respongués, perquè tampoc sabia si ella voldria parlar de la seva història, i també desconeixia quina era la seva situació. Jo estava segura de que la Vega ja havia estat amb ella fins als 18 i que li estaven fent un procés de tutelatge posterior. Llavors ella, l'am que li poso és el capità Hidalgo, que és el capità que la rescata a la selva, vol saber com estàs, i ella contesta. Llavors, quan ens trobem a Hospitalet, és una trobada fent un cafè amb una terrassa a Hospitalet. Jo també sóc d'Hospitalet, la qual conec perfectament la zona. Vaig començar a Ràdio Hospitalet, conec perfectament el barri de la Florida. I allà és quan em quedo gelada, perquè no només està totalment en l'aire, és a dir, està sense cap mena de protecció, totalment desassistida, sinó que no sap res del que li va passar, i té la sensació, l'únic que li han sabut transmetre en tots aquests anys, és que ha de sentir vergonya del que li va passar a Bolívia. Ella s'avergonyeix del que li passava a Bolívia. I llavors, com que sap que jo he parlat amb el capitán Hidalgo, ella em pregunta, explica'm el meu segrest. Llavors, explicant-li el seu segrest és la primera vegada que ella verbalitza...
Comença a recordar coses,
després,
no?
Després de 10 anys, perquè havien passat 10 anys del segrest, la primera vegada que verbalitza amb algú què va passar aquells 7 mesos. I a partir d'aquí comencem un procés de que ella desbloquegi els records amb la investigació, o sigui, amb tot un sumari a sobre, i anant treballant jo amb la investigació, però molt aprofundint molt dia a dia amb els moviments que feia la Guàrdia Civil en aquella selva, perquè donant-li amb ella la info dels llocs, ella anava recordant. I donant-li el nom.
Era un intercanvi d'informació mútua.
Clar, llavors ella deia, ai, jo li deia, estuviste en casa d'un cocalero que se llamava Santos. Sí, tenia 3 hijas. Me acuerdo de las niñas. Llavors, podia...
Poc a poc
hem anat... I ara... Han passat 3 anys, però continua cada cop que obre aquell sumari, cada cop que recordem un moment, continua recordant i recordant i refent aquest tros de la seva vida, que és un infern, i que ella pot explicar, i l'escolteu amb una tranquil·litat pasmosa, no? Sí. Que la gent pensa, si no sabéssim que hi ha una investigació al darrere, pensaria que s'ho està inventant, no? Ha vist una pel·lícula de Netflix... Però ho explica d'aquesta manera perquè està diagnosticada de dissociació.
Clar.
La dissociació és un procés mental que fa el supervivent per explicar la història com si no li hagués passat
a ella,
ella. Com si fes una tercera persona, i és una cosa que en el grau en el que té la nada s'ha vist només en els camps de concentració nazis, en els supervivents que van aconseguir sortir d'allà, són perquè es van dissociar de l'infern que estava vivint, que és un infern com el que va viure l'Anada, no?
Clar, imagino que quan te la trobes, amb tot el que li havia passat, la desconfiança era el més normal del món, no? I en canvi va confiar ràpidament en tu, no? A l'hora d'anar intercanviant informació una amb l'altra. Què creus que és el que li vas aportar tu com a... que en aquest cas eres periodista, però vas deixar de ser-ho, podem dir, no? D'alguna manera, i vas passar a ser potser la seva mare o un familiar, no?, que li va prestar aquella ajuda i que es va agafar a tu com va poder.
Això li has de preguntar amb ella per què va confiar en mi, no? Però primer jo crec que hi va haver una cosa important, i és que el fet de que jo hagi parlat amb tot tipus de víctimes que han passat per totes les aberracions, vaig fer un documental sobre pederàstia en Camboya, on vaig estar amb nenes que havien sigut violades amb 6 i 7 anys, el fet que jo això ja ho hagi tractat amb molta profunditat em va ajudar a enfocar-li en ella i en que ella no veiés en mi pena, ni que jo em posés a plorar, ni res. Llavors ella es va sentir empoderada, no? Jo el primer que li vaig dir és: tu no tens que sentir vergonya, tu ets una supervivent, tu ets la bomba. És a dir, és probablement la víctima més forta que jo he vist. Per tant, has d'anar amb el cap molt alt per la vida. Això, i també el fet de que és supervivent, de que estava en el límit, i que jo crec que es va agafar a mi, diguéssim, com a l'última corda que tenia per sortir d'on estava sortint, i suposo que sense esperança, perquè com que li havien tancat totes les portes sempre, és a dir, tothom s'ha emocionat amb la seva història, inclús ara... Tothom s'emociona amb la seva història, ens diu, no? Ens va passar en un plató de televisió, una advocada es va aixecar i va dir: no, yo te voy a dar trabajo, i va marxar plorant, i encara estem esperant que ens truqui, no? Li vam trucar: oye, ¿qué trabajo nos...? No, hizo el paripé. Vull dir, això, com que s'ho ha trobat a cada moment, m'imagino que no s'imaginava que hi hagués una persona que persistiria en el temps, que s'indignaria amb la seva situació i que començaria a bellugar fins, que crec que és el que hauríem de fer tots
qualsevol
els
persona.
Periodistes.
Sí. Sí que és cert que no tothom tenia els recursos potser per fer-ho, no? Tu vas tirar molt de contactes en aquest sentit, no? Tant a la policia, no? com també fora. Això a tu, personalment, imagino que també t'haurà afectat, no? En certa manera, i que t'ho hauràs pres més de manera personal que no de manera professional.
Mira, porto 35 anys treballant amb la policia. Amb policia, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra, Xanxa. Mai he demanat un favor. I per mi, personal. No he demanat ni que em colin per fer-me el DNI, ni... Mai he demanat un favor. I quan aixeco el telèfon a la desesperada a PP de Homicidios, comissario José Jacinto Pérez, al que adoro, a l'investigador del Putxet, que el conec des de fa mil anys, i dic: Pepe, ayúdame. Nunca te he pedido nada, pero ahora necesito que me ayudes con esto, ¿no? Y cuando le explico la historia, ¿pero qué me estás contando, Neus? I al cap d'un dia Pepe ja m'havia mogut d'estrangeria, no? I ja ens va rebre al cap d'estrangeria i estava esgarrifat. I parlo amb la UCO i els agents de la UCO que van anar a la selva. Els queien les llàgrimes perquè no entenien que després de quasi deixar-se la vida, literalment,
sí, sí,
se la deixessin perdre amb ella aquí. Llavors... a través d'advocats, una advocada, la Fàtima Amin, que va fer tot el seguiment, no, de la regularització, la Fundació La Granja, que també la Cristina la vaig trucar, i en el primer moment, el més problemàtic, no, que és quan jo la trobo i està més desassistida, se'n va 10 dies a fer una teràpia amb cavalls, i surt del seu entorn, i sobretot a Meritxell Cabezón, que ens trobem en una tertúlia radiofònica com aquí, i és diputada, exdiputada del PSC, en aquell moment treballant a la CIVA, a Santa Coloma de Gramenet, i li demano ajuda, i ella, en un moment molt dur de l'Anada, perquè en aquests 3 anys ha patit desaucis, vull dir, ha sigut, l'infern ha continuat, doncs és quan li dona el suport de la CIVA per poder tenir una sortida, que és on està ara, una sortida amb un piset, no?, de moment provisional, però que ha fet que pugui estar tranquil·la, centrada, assistida psicològicament per gent especialitzada en víctima de trata, perquè aquest és un altre problema.
Clar.
Trobar un psicòleg preparat per ella.
Exacte.
I estudiant dret, perquè jo la trobo que s'havia matriculat a empresarials, però coneixent-la vaig veure que no era, no? I dic, si tu quieres ser la voz de la trata en la ONU, haz derecho, haz relaciones internacionales. Bueno, canviem la carrera. Fixa't quina cosa. És gratuïta la facultat, la universitat, per a les víctimes de violència de gènere. Però quan... I jo dic, vale, pues no haurem de pagar, no? Ella. Però quan ella va... Li diuen, ja, però és que no tenim contemplada la víctima de trata.
Clar.
Perquè les víctimes de trata no arriben a la facultat.
Imagina't.
Bueno, aquesta víctima de trata sí que ha arribat a la facultat. Ara això ho han canviat. Ara ella
però gràcies
pot estudiar,
a ella.
Sí. Ara ella pot estudiar gratuïtament dret. I gràcies també a tot el rebombori que s'ha liat, la gent s'ha solidaritzat i hi ha un bufet d'advocats que li ha ofert pràctiques, que ja us en parlarà ella, i està ella treballant en la seva pròpia demanda, ara que finalment és conscient,
del que
comença
li ha passat,
a ser conscient del que li ha passat.
Té també els coneixements, no?
I pot
poder
començar a armar realment una demanda contra la DGAIA, perquè jo crec que, no sé si prosperarà o no, però que moralment hi ha hagut una violència institucional, això és així.
I
que probablement ella, si jo no la trobo, a lo millor no estaria aquí avui en dia, o almenys en les condicions en les que està, també és veritat. I la responsabilitat és de la DGAIA. I el que hem de fer és que no hi hagi més nens com la Nada. Jo he trobat a la Nada, però hi ha molts els que no trobaré mai.
Exacte.
Els que ningú trobarà mai. I que està bé que es preocupin per ells.
Exacte. Ara és un estudiant de dret brillant, està fent pràctiques i segur que serà també l'exemple de molts nens, no?, i moltes nenes, i servirà d'ajuda, d'exemple, i se li farà justícia, espero i desitjo que així sigui. Neus, també a tu moltíssimes gràcies, moltíssimes felicitats, òbviament, no?, per la feina que has fet. T'has de sentir molt orgullosa com a professional, no?, per la lluita que has tingut al teu darrere davant de les institucions i davant de tot, i també a nivell personal, no?, d'haver ajudat tant a aquesta nena. Moltíssimes gràcies per compartir la història. I tant de bo, doncs, tot ara ja sí, sortir i vagi endavant. Gràcies.
Esperem que sí. Moltes gràcies a vosaltres.
Nada, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás?
Un placer, encantada.
Claro, hablamos de tu historia, ¿no? Ahora nos la contaba Neusala. Y es muy difícil hacerse a la idea, ¿no?, de todo lo que has podido llegar a vivir. ¿Cómo estás ahora mismo, pero cómo recuerdas esa época?
Una época muy dura, por así decirlo. Pero es verdad que tampoco puedo decir una vida mala, porque a raíz de todo esto he sacado mucho aprendizaje. Y cuando aprendes de una situación se convierte en bendición. Entonces no lo veo desde una perspectiva negativa, pero sí que lo uso como motor para poder reivindicar que estas situaciones no vuelvan a pasar. Entonces lo que ahora me remueve es la ira por estas situaciones, pero también la ambición y la empatía por el cambio. Entonces, una vida dura, pero no digamos que ha sido una vida mala.
Es increíble que digas esto. ¿Qué recuerdas de ese momento? Tenías 9 años, ¿no?, cuando este vecino del Hospitalet te llevó a Bolivia. Cuéntanos un poco cómo fue el proceso de estar aquí e irte para allá, y qué es lo que pasó una vez ya estabas ahí.
El contexto es extrema pobreza, extrema escasez, y como ya he dicho, muchas veces comíamos o nos duchábamos gracias a que él nos ayudaba. Entonces así es como se gana la confianza de mi familia. Entonces a partir de esto es cuando sale la idea de poder irnos a Bolivia de vacaciones. Entonces mi familia pues lo acepta porque pues éramos súper pobres, y entonces era como un acto de súper buena bondad. Entonces luego la idea cambia y toca pues irme a Bolivia porque él me va a regalar unas joyas. Entonces todos súper emocionados. Cuando llegamos a Bolivia, ya 27 de agosto de 2013, el mismo día que llegamos a Bolivia y pisamos esa tierra, él aprovecha corriendo y destroza toda la documentación. Porque resulta que él no tenía el plan de irnos una semana a Bolivia, sino que tenía un plan de secuestro, algo que había planeado desde hace muchísimo tiempo. O sea, ya rescindió el contrato de alquiler, se despidió de sus amigos de la secta, lo dejó absolutamente todo, dejó el trabajo, lo dejó todo, solo compró billetes de ida. Entonces, ante nuestros ojos, él mostraba un viaje de una semana, pero él ya tenía planeado este secuestro desde hace mucho tiempo, con el objetivo, a raíz de la secta a la que él formaba parte, de que podías ascender a líder si te casabas con una niña de 10 años que fuese virgen. Entonces el secuestro sale pues con esta idea.
Y una vez llegas allí, ¿qué es lo que pasa? Porque tú te vas con miedo de aquí, ¿o te vas pensando que era un buen hombre?
Yo me voy con miedo porque ya habían habido situaciones de abusos sexuales cuando yo estaba aquí. Entonces él aprovechaba que ya tenía la confianza de mi familia para quedarse a solas conmigo, y es cuando hacía este delito, por así decirlo. Entonces ya tenía esta intuición de que este hombre no es bueno, pero no sabía que era el monstruo que es realmente. Entonces cuando llegamos ahí, yo aprovecho y llamo a mi familia y les cuento que este hombre ha destrozado la documentación. Y entonces mi familia lo que hace rápidamente denunciarlo por el secuestro. Entonces ahí es cuando le llega la llamada de la policía, diciéndole que me entregue a mí, que se entregue él mismo. Y entonces él se da cuenta de que ahora está siendo buscado por la policía. Entonces ahí es cuando empieza realmente el secuestro, porque ahora toca huir a la selva. Y aquí es cuando empiezan 7 meses de escapatoria, de esclavitud, de maltratos, de violaciones en la selva. Porque la selva estaba en campos de coca, y como es ilegal, la policía no llega ahí. Entonces es el punto perfecto para alguien que se está escapando de la policía.
¿Y tú cómo estabas allí? ¿Cómo te encontrabas? ¿Eras consciente de lo que estabas viviendo realmente?
Realmente no, porque este hombre, hay que destacar que era un manipulador excelente, pero excelente. Hay una larga lista que podría hacer una entrevista de una hora sobre sus manipulaciones. Pero bueno, a mí también me manipuló y, por ejemplo, me hizo creer que si yo trabajaba, no estaba trabajando, estaba siendo explotada, pero bueno, si yo trabajaba, con ese dinero me podría comprar mi billete de vuelta a España. Entonces yo lo hacía con ganas, lo de trabajar. O la cosa más grave, que además de esto lo recordé ayer leyendo la sentencia, y es que él me decía que a la hora de violarme, que eso era necesario porque así se constituía el matrimonio entre yo y él, y el matrimonio es necesario para poder tener documentación y volver a España.
Entonces, engañaba de todas las maneras.
Que te hagas una idea de las manipulaciones que había. Entonces me hizo pensar que eso no era un secuestro y que en verdad estábamos escapando de los malos, que era la policía.
Ya. ¿Y ahí te encontraste con más niñas como tú?
Sí, sin duda. Había muchísimas niñas. Ya en la ciudad ya tú ves el escenario de niñas de 4 años vendiendo en la calle sin ir a la escuela. ¿Qué realidad es esa? Ninguna niña se merece eso. Pero cuando llegas a la selva te das cuenta de todas las niñas que están siendo explotadas. Niñas y niños, por supuesto. Por ejemplo, en la secta esta estaba separado entre hombres y niñas. O sea que yo no era la única que estaba siendo la esposa de un hombre mayor, sino que ahí había muchísimas niñas siendo esposas de hombres. Era una red de pedofilia. Entonces hay muchas niñas que no están teniendo la oportunidad de ser niñas, que a mí me salvaron, pero a ellas no, y todavía hay mucho trabajo que hacer. Y no solo hay que mirar en Bolivia, también en España, porque muchas cosas duras me pasaron aquí.
Dices que hay muchas niñas allí, por suerte a ti te encontraron, ¿no?
Sí,
pero la policía cuando llegó no se esperaba que te encontrasen con vida.
Ya, esto es a raíz de que, bueno, hay que tener en cuenta el contexto, que estamos en medio de la selva, claro. En medio del Chapar, la zona más peligrosa de toda la selva, porque está controlada por narcotraficantes. Entonces, a raíz de una venida, digamos, de la Guardia Civil a la selva para buscarme, hubo uno que se puso tan enfermo que iba a morir que tuvieron que abordar la misión. Entonces dijeron, si un guardia civil que está totalmente preparado acaba así, ¿cómo va a acabar una niña de 9 años? Entonces ya pensaban que estaban buscando un cadáver y no una niña. Entonces encontrarme viva fue fue algo, digamos, increíble, y a la mínima que encontraron pues señales de vida, que fue a raíz de una llamada que yo hice en medio de la selva, se movilizaron inmediatamente.
Ya desde el momento en el que te vas demuestras una capacidad y una inteligencia impresionante, ¿no? Además, un instinto de supervivencia bestial, ¿no? Porque llamar desde la selva ya era como estar pidiendo auxilio, ¿no? En el momento en el que te encuentras con la Guardia Civil, ¿tu primer momento es confiar en ellos o todo lo contrario? Porque claro, el secuestrador te había vendido todo lo contrario, ¿no? De que sí, eran ellos los malos.
Sí, sí.
Entonces,
sí,
imagino que con 10 años no eres consciente de la realidad en ese momento, ¿no?
No. Al principio yo todavía tenía miedo, porque claro, recuerdo que esa noche me retuvieron todos los cocaleros y a punta de pistola, AK-47, todo, me tenían apuntada en la cabeza durante toda la noche, porque ellos iban a recibir una recompensa por mí, que eran 500 kilos de azúcar. Entonces yo todavía seguía en ese contexto de miedo, no sabía qué pasaba, hasta que llegan los helicópteros y cuando me acerco a ellos, todavía hay mucha gente boliviana por ahí. Pero de repente encuentro un hombre alto y blanco en el que en su chaleco pone Guardia Civil. Y ese hombre se acerca a mí, que es el Capitán Hidalgo de la Guardia Civil, que le mando un gran beso, y me dice, ¿eres nada? Pero es que me lo dice con acento español y además me dice nada, que es mi nombre, un nombre que yo amo muchísimo.
Que significa Rocío y sí, Esperanza, ¿no?
Que me encanta ese nombre. Y como me habían cambiado la identidad, entonces que alguien venga y con acento español me diga, eres nada, es como reconectar otra vez con quien realmente soy, como volver a ser la niña que yo he sido siempre aquí en España. Entonces creo que fue el hecho de que hubiese alguien español, que fue el hecho que me dijo decir, ay, que me hizo decir, estás salvada. Entonces, ese momento en el que dijeron mi nombre fue cuando supe que esto ya se había acabado. Entonces también por eso es muy importante para mí mi nombre. Por eso muchas veces en las entrevistas yo inicio diciendo soy nada, para que quede claro,
claro,
quién
sí,
soy.
Dilo, dilo.
Soy nada.
Cuando llegas aquí, esta salvación que dices, uh-huh, no es exactamente así, ¿no? Además, no sé si aún estás en el proceso, tienes que ir descubriendo también, ¿no?, que tu familia no es una buena familia, digamos, ¿no?, que también conocían lo que hacía ese hombre una vez cuando estabas aquí. ¿Cómo ha sido el proceso de llegar y encontrarte con toda esta situación y tener que procesar lo que sí que estaba pasando?
Es que como cuando estuve con la DEGA ya no hicieron absolutamente nada, nunca me mencionaron lo del secuestro, no me identificaron como víctima de trata, es decir, no hicieron nada porque no están preparados para una víctima de trata. Entonces yo nunca supe que era víctima de trata. Entonces pasaron los años, yo tenía 18 y no sabía realmente que me habían secuestrado, no sabía que era víctima de trata, no sabía que me habían casado. Entonces yo siempre fui ajena a mi realidad.
Claro, esto lo has ido descubriendo aquí, ¿no? Y además,
gracias a Neus.
Claro.
Totalmente, ella fue la primera persona que vino y me contó mi historia, porque yo la primera vez que le conozco le digo, cuéntame mi historia, y ella sorprendía porque no se pensaba que alguien no conociese lo que le ha pasado, pero eso es culpa de la de Gaia. Entonces ella me lo cuenta todo y ahí es cuando empiezo a darme cuenta de que en verdad he vivido un infierno, porque yo no sabía lo grave que había sido todo esto, porque bueno, eres una niña y no eres tan consciente de los peligros, pero a medida que ella me va contando, yo es cuando voy diciendo, realmente he vivido un gran infierno.
Vas recordando, ¿no?
Totalmente. Y en relación al papel de los padres, todavía a día de hoy, o sea, ahora me estoy empezando a dar cuenta, o sea, hace 2 días empecé a darme cuenta de esto a raíz de yo leer pues todas las sentencias, porque estoy preparando ahora una demanda contra la de Gaia, y entonces aquí es el momento en el que me estoy empezando a dar cuenta de su papel, que a lo mejor su intención no ha sido nunca la de protegerme, y bueno, de eso no puedo hablar todavía mucho porque sigo dolida y todavía lo estoy descubriendo.
Estudias Derecho.
Sí.
Y todo esto te está ayudando a reconstruir tu historia.
Sin duda.
Y también imagino que puedes tener un futuro brillante, ¿no? Ayudando a todas las niñas.
Ese es el objetivo.
Que se encuentran en esta situación. O sea, estamos hablando de que tus estudios te están ayudando en tu vida personal, ¿no?, y a descubrir tu vida pasada. Es increíble, y además con tu capacidad brillante, ¿no?, has ganado un premio incluso.
Gracias.
¿No?
O sea, sí, sí, porque para mí es muy importante ayudar por medio de la concienciación y la sensibilización, pero también hay que poner acción, y creo que por medio del ámbito jurídico es un buen medio para poder hacerlo y poder defender los derechos de la infancia, poder poner penas más graves a aquellos que vulneran sus derechos, poder reivindicar los derechos de las víctimas de trata, que están muy olvidadas. Como ya ha contado Neus, yo cuando fui a la universidad y pedí una beca, me dijeron que no hay becas para víctimas de trata porque las víctimas de trata no van a la universidad. Y dije, ¿cuál es el nivel de olvido para que ni siquiera estén contempladas?
Totalmente. Y dijiste, yo sí que voy a la universidad.
Exacto.
Y voy a demostrar.
Reivindiqué tanto, me peleé tanto con los directores que al año siguiente pusieron una nueva ley en la que las víctimas de trata ya están contempladas como personas que pueden ser becadas, y ahora pues yo estoy con esa beca en la universidad.
Pues de verdad, nada, eres un ejemplo increíble. Te llamas Nada, pero lo eres todo, realmente. O sea que eres un ejemplo y nos has dado aquí una lección a todos de vida, de superación, y ojalá te sigamos teniendo cerca, ¿no? Conociendo tu historia y cómo va evolucionando todo.
Esperemos.
Muchísimas gracias por venir y además superarte de esta manera y hacer todo lo que haces también ahora mismo. Gracias.
Muchísimas gracias.
Que vaya muy bien.
I de seguida parlarem de l'esport adaptat, en aquest cas d'hoquei amb cadira de rodes.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
Porque la noticia hasta ahora es esta, el informe de la UCO que apunta posibles entregas de dinero del Partido Socialista Obrero Español a Ábalos no documentadas por el partido.
Que si algo pone de lunes a viernes desde la una nueva forma de explicar la actualidad.
Informe al que ha tenido acceso COPE y que si algo...
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Cuando colaboras con el Domund, ayudas a misioneros como Antonio, que está en Chad.
Que ese dinero llega, todo eso llega, llega. Yo soy testigo. La diócesis de Palat vive por la ayuda del Domund.
Con tu donativo y oración, tú también puedes ser misionero de esperanza. 19 de octubre, jornada del Domund. Colabora en domund.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Parlem aquí al matí del cap de setmana, com dèiem, d'esport, però en aquest cas d'hoquei amb cadira de rodes, un club que, diuen, està guanyant molt últimament. I ara parlem de com l'esport serveix també com a eina d'inclusió i participació. Allunyat dels grans contractes socials, del publicitari i del televisiu, la força de l'esport emergeix de la seva faceta d'entreteniment massiu per endinsar-se en una faceta més humana, solidària i a la vegada gratificant. Aquí també hi ha resultats, hi ha superació, amistat, col·laboració, esforç, ajuda, i les virtuts de l'esport sense la contaminació dels diners i la pressió d'on sol val guanyar. Doncs per damunt de tot. A Catalunya hi ha molts clubs esportius que configuren la vessant participativa d'inclusió social, equips de futbol femenins d'ètnia gitana a la mina, de refugiats d'Ucraïna, d'hoquei en cadira de rodes elèctrica, de rugby inclusiu i d'atletisme. Parlem de tot tipus d'esports, però en aquest sentit concretament. L'Andreu Graupera és l'entrenador del Dracs CEA, que és el club més important de Catalunya i un dels més destacats d'Espanya d'hoquei en cadira de rodes elèctrica, un esport per persones amb un alt grau de discapacitat. Andreu Graupera, molt bon dia.
Bon dia.
Parlem de l'esport com a eina d'inclusió i participació. Com va sorgir tot plegat, la idea de crear aquest club?
Bé, la veritat és que el club ve en els seus orígens format a l'Institut Goodman. Arrel de la pandèmia, aquest club va tindre que sortir de la Goodman i es va tindre que desplaçar. I, bueno, hem acabat a Granollers, no? Uh-huh. I la veritat és que un cop estàs dins de la Goodman, doncs, bueno, és com una part per a aquelles persones que tenen una discapacitat severa, molt gran, i que s'han de bellugar amb sistemes elèctrics, no? En aquest cas, cadires. I llavors, bueno, és un esport en el qual aquesta tipologia de persones, aquestes grans discapacitats, doncs poden realitzar una activitat física, que això comporta un benestar físic per tots els jugadors i jugadores que practiquen, i a part és una eina també de socialització, no? És un grup de persones amb les seves malalties corresponents i troben un espai no tan sols esportiu, sinó social, on poder-se relacionar i compartir aquelles experiències que tenen al llarg del seu dia a dia. No?
Com a entrenador, Andreu, com és la teva tasca? Què és el que fas? Com es diferencia de l'hoquei que coneixem tots, no? I que veiem normalment, ja sigui a la televisió o altres llocs? En què es diferencia un de l'altre, a part de, òbviament, doncs, que en aquest cas els jugadors van en cadira de rodes elèctrica?
Sí, mira, la veritat és que jo sóc tècnic de nivell 3, tècnic estatal en hoquei patins, i llavors la transició va ser com... tàcticament va ser com molt fàcil, no? Com molt, perquè, bueno, més o menys compartim el nombre de jugadors a pista, compartim una sèrie, no? Agafar, que utilitzem un stick, que en el cas dels discapacitats pot ser un estic manual per aquells jugadors que poden moure el tronc superior, o un estic enganxat a la cadira que es diu T-Stick, que serveix per bellugar la pilota, no? I això a mi em va servir molt vindre d'un esport, no?, que en aquest moment considerem que és l'esport adaptat de l'hoquei patins, que és aquest, l'hoquei en cadira de rodes elèctrica, i la veritat és que va ser... No vull dir casualitat, però va ser com una trobada amb unes persones a les quals compartíem altres espais, no? També inclusius, i va sorgir la possibilitat de ficar-nos en aquest món, no? I, bueno, molt agraït, molt orgullós, i la veritat és que t'omple molt, i bé, i aquí estem lluitant. I treballant setmanalment.
Amb quins reptes us trobeu? Creieu que és molt més difícil avançar en aquest esport, a diferència del suport que poden tenir els altres, els que són, doncs, els que coneixem, podem dir?
Sí, la veritat és que, bueno, el sistema de... Hi ha unes subvencions, com a qualsevol altra entitat a nivell municipal, a la qual tu pots optar, no? de manera ordinària, no? Cada principi de temporada, doncs, marques uns objectius, unes coses, unes fites que vols d'això, això ho passes a la institució de l'Ajuntament i ells, bueno, et cedeixen una subvenció que no cobreix una petita part, no? El tema en aquest esport és el tema de transport, sobretot. Mm-hmm. Més que la competició en si, que sí que és veritat que s'ha de buscar espais en els quals siguin tots adaptats, on puguin passar les cadires de competició perquè no són les mateixes que del carrer, on hi hagi espai per aparcar les famílies, els cotxes que porten, doncs, bueno, a part de tot això, la dificultat més gran és el moure's, no? Moure's com a equip a competicions, a entrenaments i a tot, perquè... de comptar que som grans discapacitats que hi ha molts que no s'abelluguen de la cadira. Clar. Llavors necessiten un apoio. Clar. Això què comporta? Doncs que el transport que utilitzen ha d'estar adaptat al 100%. Uh-huh. I això què comporta? Doncs que si vols fer un desplaçament col·lectiu no trobes ni la facilitat per part d'empreses ni que aquestes empreses puguin oferir-te aquest servei. Uh-huh. També hem de considerar que hi ha jugadors que, per exemple... ara ja posant en grans aconteixements a nivell internacional, doncs no volen, no poden volar. Les cadires no poden anar dins l'avió pel tema de bateries. I llavors, clar, tot això fa que el cost familiar sigui molt alt, no?
Clar, clar. T'anava a preguntar, Andreu, com és la situació actual dels jugadors? Com és... com estan ells, no? I també com és la situació a nivell grupal d'equip.
Sí, la veritat és que estem situats a Granollers ara i abarquem molta part del territori, no? Des de gent des de Tarragona, des del Vendrell, fins a gent de Girona Ciutat. Això per la part llarga i per l'ample, doncs, tenim gent de Maçanet de la Selva, teníem jugadors de Manresa, bueno, és com un conglomerat de gent diferent, no? I bé, ells són com el grup d'amics de l'esport, no? Com qualsevol altre esport, que pots tu tindre les teves amistats del carrer, del poble, de no sé què, però tens també aquest grup on el nexe d'unió és a l'esport, no? I llavors, bueno, és una manera en la qual, pues, també, pues, ells fan els seus coneixements, les seves coneixences, les seves amistats.
Fan equip, són amics.
Clar, yeah. Sí, correcte. I fins i tot llavors es busquen activitats per fer fora de l'àmbit esportiu i queden i es troben i, bueno, és com, diem nosaltres, una petita família, no? Els Dracs és
Exacte.
Una petita família que fins i tot hi ha alguns que se'n van de vacances junts i... Bueno, és una petita família en la qual ens vam conèixer tots compartint aquest esport i, bueno, i la qüestió és que el ser un esport per grans discapacitats i tot, doncs, el que fa que sigui més inclusiu és que les famílies acaben compartint no tan sols esports, sinó altres àmbits de la seva vida.
Clar, i una ajuda comunitària, imagino també, no? És un recolzament tan emocional, no?, com també a l'hora de jugar, que traspassa més enllà d'un simple partit d'hoquei, no? T'anava a dir, Andreu, d'on surt el nom de Dracs CEA?
Pues la veritat és que jo quan vaig arribar ja el nom ja estava posat, eh? No sé ben bé... perquè, clar, l'Institut Gomen a Badalona, no sé si venia relacionat amb algun altre club, alguna altra entitat, no ho sé.
La veritat
és que no ho sé. I, bueno, ells s'han quedat amb aquest nom, Dracs CEA. CEA ve de Club Esport Adaptat, això sí, el CEA, i Dracs, doncs, bueno, normalment en aquest esport, quan bellugues, ja no tan sols aquí a l'estat espanyol, que més o menys els clubs tenen els noms de les entitats esportives de les quals pengen, però quan bellugues per Europa o pel món, tots tenen noms d'animals.
D'acord.
Saps? Hi ha com els escorpins de Varese, els tiburons de Monza, els... Bueno, saps? I tots van com vinculats en algun animal com molt poderós, no?
Molt
que es representa molt poderós, no? Perquè, bueno...
Poderosos segur que són. Acostumen a guanyar o què? Tu que ets entrenador, els hi pegues canya?
Bueno, nosaltres, a veure, ara actualment som... campions de la Lliga Catalana, campions de la Lliga Espanyola. Van guanyar la Supercopa de Catalunya a principis de temporada. La veritat és que van guanyar tots els títols a nivell de l'estat espanyol i aquest any ens vam embrancar, era el segon any que fèiem una sortida a Europa. Fa dues temporades vam anar fins a Holanda a participar en un dels torneigs més prestigiosos que ens acabem de conèixer més o menys tot el grup que som ara i els resultats no van ser bons, però l'experiència va ser molt bona. I aquest any hem anat fins a Varese, se'ns va convidar a jugar, i bé, vam fer tercers, molt contents, va ser molt especial, va ser un cap de setmana on es van compartir moltes coses, no?, i moltes emocions, i moltes situacions, i bueno, són aquelles coses que t'aporta, jo crec que tots els esports en general, però que tan especial per veure... perquè hi ha com un afany de superació de cada jugador.
Exacte, la superació diu molt i bueno, amb això que ens has explicat ja es dona a entendre que ets un molt bon entrenador, Andreu?
Bueno, jo puc ser bon entrenador o no, que això ho han de dir els altres, ho diré jo, però la veritat és que els jugadors estan molt compromesos.
Això és molt important,
i tenim,
també.
I sí, tenim jugadors que, si algun cap de setmana, per exemple, no podem entrenar per, no sé, perquè l'Ajuntament ens demana la pista per el que sigui, doncs ho passen malament, perquè ells el que volen és entrenar aquesta estona i tindre aquest espai, no? I això ho has de valorar molt en el sentit de que, bueno, a vegades... com esportistes que hem sigut o esportistes que coneixes, que busquem qualsevol excusa a vegades per anar a entrenar,
sí.
I en aquests àmbits pues, valoren tant la necessitat, no?, com la necessitat que tenen d'entrenar, de compartir amb els seus companys, de trobar-se en aquell espai, que, bueno, que això també et fa com dic, jo com a entrenador també haig de donar el 100%, no sé si ho estàs donant.
Exacte. Doncs, Andreu Graupera, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos què és el que feu i també molta sort amb els partits que us vinguin a partir d'ara.
Moltes gràcies a vosaltres i només dic a tots aquells que vulguin provar l'esport o que tinguin alguna persona que estigui interessada, es pot acostar qualsevol dia al pavelló del Tub de Granollers, que estem tots els dissabtes al matí de 10 a 1.
Perfecte. Gràcies, Andreu, que vagi bé.
A vosaltres, gràcies.
Adéu.
I ara parlem de la nova llei del taxi que preveu l'eliminació progressiva de les VTCs urbanes a Barcelona i també doncs, que incorporarà el requisit de saber català pels taxistes. En parlem de tot plegat amb el president del sindicat de taxistes STAC, l'Antoni Cervós. Antoni, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem d'aquesta nova llei del taxi, no?, que limitarà de manera clara l'activitat de les VTCs a l'àrea metropolitana de Barcelona. Com veu aquesta nova mesura i si la veu justa?
Bé, de fet no limita l'operativitat de les VTCs a l'àrea de Barcelona, aquesta nova llei. Aquesta nova llei l'únic que fa és posar ordre. Les VTCs que treballen a l'àrea de Barcelona amb una autorització urbana, doncs poden continuar treballant amb l'autorització urbana. Les que tenen la moratòria del famós decreto Ábalos de l'any 18 poden continuar treballant amb mentre els hi duri la moratòria. Pensa que fins i tot hi ha pràcticament més de 300, gairebé 400, que tenen una moratòria fins l'any 2038, i no és que limiti, l'únic que fa és posar una mica d'ordre. El que està passant en aquests moments a l'àrea metropolitana de Barcelona és que hi ha 1.000 autoritzacions aproximadament que tenen autorització per... O sigui, valgui la redundància, eh? Vull dir, hi ha 1.000 vehicles que tenen l'autorització per fer serveis urbans i ens trobem que n'hi ha més de 4.000 fent serveis urbans de forma il·legal. I una mica el que vol aquesta llei és posar ordre amb això i d'alguna manera que sigui més fàcil de controlar tots aquests serveis que es fan de forma il·legal, ja que no tenen autorització.
Per tant, veu justa aquesta nova mesura?
Veig justa la nova mesura, veig just que es compleixi amb la llei. La nova mesura, el projecte de llei es va presentar ahir al Parlament a través de grups de WhatsApp amb arribar ahir la nit. Té 164 pàgines, encara no l'han pogut analitzar. Qui l'ha d'analitzar al final és el nostre gabinet jurídic, però si tot el que sigui posa ordre a una situació distòpica, doncs està bé, és clar que sí.
Uh-huh. I quins beneficis creu que tindrà pels taxistes, això?
Bé, és que, mira, potser no es tracta de beneficis pels taxistes, es tracta de que hi hagi un ordre dins del que és la mobilitat de l'àrea metropolitana de Barcelona. És a dir, uh-huh, al final, aquí els beneficis haurien de ser, bàsicament,
pel
ciutadà, sobretot pel ciutadà. És a dir, el ciutadà ha de tenir un servei i han de ser uns serveis de qualitat, i el que no pot ser és que emparant-s'hi en el bullicio, doncs hi hagi una gent que està treballant sense autorització, saltant-s'hi les normes. Això ja està bé passant, per exemple, amb els pisos turístics. Uh-huh. Hi va haver un moment en què es va tenir que posar ordre als pisos turístics, es va tenir que tocar el crostó a les plataformes que promocionen els pisos turístics, i se'ls va dir, escolta, qui tingui autorització pot treballar, qui no en tingui no pot treballar. Doncs ara aquí passa una mica el mateix. Si resulta que de fet la llei ho preveu, eh? Vull dir, ens hem tingut diferents trobades amb la Direcció General de Transports i amb diferents partits polítics, i la llei, ja et dic, a falta de llegir-la i de que l'analitzi el gabinet jurídic, la llei ja preveu que sí, hi ha, per dir alguna cosa, 2.000 o 3.000 vehicles que estan treballant de forma il·legal i estan fent serveis dins de l'àrea metropolitana de Barcelona, i es nota un defecte a l'hora de prestar el servei per part del taxi, incrementar el número de taxis, o fins i tot donar permisos, però permisos legals a aquestes VTCs. Això ho permet la llei. És a dir, que ja et dic, vull dir, és una qüestió de posar ordre, no és una qüestió de dir, oi, anem a fotre fora les VTCs. Vull dir, una cosa és el que s'escolta per les redes socials, el que es pot llegir amb els grups de WhatsApp. Al final, cada representant sindical té la seva manera d'explicar les coses, i també els taxistes volen escoltar el que volen escoltar. Però realment el que hi ha és posar un ordre dins de lo que és la mobilitat de Barcelona, i de Catalunya en general, a mi... Això em preocupa, potser més em preocupa Catalunya en general que no pas, aquest ordre. Jo crec que si alguna cosa té aquesta llei és que, portada a terme de la manera que s'està portant, expulsarà a tota aquesta gent que no pot fer serveis urbans a Barcelona, els portarà a territori, i a territori fotran molt mal als taxistes de territori, que evidentment, tot i viure dels serveis urbans dins dels municipis, doncs sobretot viuen dels serveis interurbans, on aquesta gent poden treballar perquè tenen una autorització interurbana. No sé, podem posar un exemple que seria molt clar. Un taxista de Regiràs, per exemple, o de Mura, no sé si els oients coneixen la zona, Regiràs, Mura, Vacarisses, qualsevol zona d'aquestes. Un taxista d'aquesta zona, si resulta que de cop i volta veu incrementada l'oferta de servei per part del doble de taxistes que hi ha, perquè pensa que a territori hi ha uns 4.000 taxistes, i de l'àrea metropolitana de Barcelona, si aquesta llei tira endavant, n'haurien de sortir més o menys uns 3.000 o 4.000, doncs allà sí que tindran un gran problema els taxistes per poder sobreviure, i si no sobreviuen els taxistes tindran un problema també els ciutadans perquè puguen tenir un servei amb una tarifa regulada, que és el que donen els taxistes.
Creu que a través d'aquesta oferta que comenta, doncs això pot reduir la competència i alhora encarir el servei?
Encarir el servei dels taxis? Mai. És a dir, el servei dels taxis funciona amb unes tarifes regulades on, a part de que nosaltres anualment fem una proposta d'augment de tarifes, aquesta proposta d'augment de tarifes va directament a la Comissió de Preus de Catalunya i a la Comissió de Preus de Catalunya i posa cullerada, per dir-ho d'alguna manera, les associacions de consumidors, els diferents grups polítics, és a dir, les tarifes dels taxis no les marquen els taxistes, sinó que són unes tarifes que es marquen de cara a que el ciutadà les pugui pagar. Vull dir, això és així. No, encarir les tarifes dels taxis, no. Més aviat el que pot passar és que si a territori, que era el que et comentava abans, es carreguen el servei del taxi, quedi en mans privades i llavors l'oferta i la demanda. Allà sí que es podria encarir. El servei de transport de viatgers amb vehicles de menys de 9 places, però no seria en l'àmbit del taxi, sinó en l'àmbit privat que donen les VTCs a través de plataformes.
Plataformes com, per exemple, Uber, Cabify i Bolt, sí, han assegurat que sense elles hi haurà menys oferta i més temps d'espera pels clients. Opina igual o què és el que respon a aquests arguments?
És que és un argument molt dèbil. És a dir, les plataformes per treballar, vull dir, qualsevol gent que ens estic escoltant, ho explicaré d'una forma planera, intentaré explicar-ho d'una forma planera, perquè, és clar, això nosaltres ho tenim molt assumit, però les plataformes per treballar necessiten una persona que porti un vehicle que es dediqui a portar unes altres persones. Un vehicle de menys de 9 places que es dediqui al transport de viatgers. Això actualment es pot fer amb taxi i es pot fer amb VTC. Val? Doncs les plataformes, és tan fàcil, doncs si els hi falten VTCs, que tiren de taxis. De fet, Uber ja ho està fent. Pensa que Uber a Barcelona té més de 1.500 taxis treballant per ella. Vull dir, al final, doncs, bueno, haurà de competir amb la resta de plataformes per donar millor tracte als taxistes que treballin per ells i ja està. És així de senzill. A Barcelona hi ha empreses d'intermediació, n'hi ha, no sé, que m'ho invento, que n'hi ha 25, 30, 40 entre radioemissores tradicionals i empreses d'intermediació via aplicació, com per exemple FreeNow, no? Tothom coneix, tothom els oients que ens escolten coneixen FreeNow. FreeNow actualment només treballa amb taxis, amb el cas d'Espanya. El cas de altres llocs d'Europa treballa també amb VTCs i amb taxis. El cas d'Uber és el mateix que fa FreeNow fora d'Espanya. És a dir, Uber aquí treballa amb VTCs i treballa amb taxis. Si resulta que Uber en aquests moments està treballant amb unes VTCs que no tenen autorització urbana, haurà de treballar amb taxis o haurà de treballar amb VTCs que tinguin autorització urbana. Ja et dic, es posa ordre, no és res més. I però l'oferta no queda disminuïda. Ja. De cap manera.
I què és el que demanaria el govern o els grups parlamentaris perquè aquesta llei respongui tant a la necessitat dels taxistes com també a les dels usuaris?
Alguna cosa demanaria o no?
Bueno, per la necessitat dels taxistes, ja et dic, una de les coses que més em preocupa és el tema territorial. A mi, com a sindicat del taxi de Catalunya, és un problema que ja vam posar sobre la taula el passat dia 18 a la directora general de Transports, que esperem que ho puguem continuar treballant més enllà de que s'hagi presentant el projecte de llei. Tenim unes quantes idees al cap per mirar a veure com podem solucionar aquest problema territorial. I per part dels usuaris, jo crec que no han de tenir cap mena de por, perquè el que segur que farà el govern de Catalunya i l'àrea metropolitana de Barcelona és garantir el transport de persones en vehicles de menys de 9 places. Perquè, repeteixo, si amb algo es fa incidència en aquesta llei, és, o com a mínim, a lo poc que he pogut llegir en diagonal aquesta nit, és amb el tema de que l'usuari ha de tenir resposta a aquest servei. I crec que això no els ha de fer patir gens ni mica.
I quina opinió té sobre la possibilitat de que s'exigeixi un nivell B2 de català als taxistes?
Mira, mira, et seré clar, la meva àvia, si li parlaves en castellà, si li parlaves de pressa, no t'entenia, no? Vull dir, jo podria ser protagonista de los 8 apellidos vascos en català. Ara bé, dit això,
sí.
Dit això, jo el que crec és que el servei del taxi ha de tenir la possibilitat de parlar correctament el català. I per això s'ha de ser coherent i utilitzar el nivell que sigui necessari.
Mm-hmm.
És a dir, a mi em fa molta ràbia quan vaig al Decathlon i trobo persones que tenen la carrera de biologia i no troben feina i han d'acabar treballant al Decathlon. Doncs, escolta'm, cadascú la seva feina i cadascú els estudis que necessite. Si creiem que un taxista ha de saber escriure perfectament el català, doncs demanem-li el B2. Si creiem que un taxista ha d'entendre i parlar perfectament el català, doncs demanem-li el nivell que sigui requerit per això. Això jo crec que els oients que ens estan escoltant ho poden entendre també perfectament. És a dir, no estic dient cap bejanada. El que no podem és, d'alguna manera, i et dic, vull dir, no sóc sospitós de tenir cap problema en aquest sentit. El que no podem és posar traves a l'entrada, traves polítiques, a l'entrada de treballadors al sector.
I crec que això, donant l'exemple precisament que has donat de l'estudiant de biologia, crec que això podria posar en risc llocs de feina?
De veritat, tenen necessitat els taxistes que treballen amb mi a Terrassa que la immensa majoria no, el 100%, parlen perfectament el català i entenen perfectament el català, a saber si una paraula s'accentua oberta o tancada? O sigui, el taxista què necessita? L'usuari, quan puja en un taxi, què necessita? Que el taxista l'entengui i que el taxista li pugui contestar amb un català perfecte. Doncs demanem lo nivell de català que asseguri això. El nivell mínim de català que assegure això és el B2? Jo crec que no. Jo crec que n'hi ha altres persones que ho asseguren, com per exemple el B1, que a més, molt acertadament, els que ens han proposat la llei l'han posat al text. Llavors, no sé si m'estic explicant, explicant.
Sí,
o sigui, no es tracta de que perillin llocs de feina. Els taxistes mos han de posar el dia amb la llengua catalana. Sí, collons, sóc... Perdó. Sí, hem de ser els més... hem de donar una imatge important, i segurament a Barcelona, justament, en un aeroport internacional com és Barcelona, no hauríem de parar només aquí, Segurament no hauríem de parar només aquí, Vull dir que segurament s'haurien de demanar fins i tot altres coneixements. Però, arribat a aquest punt, la llengua... jo, com a català, catalanista, la llengua s'ha d'estimar. Hem de fer que la gent estimi la llengua si volem que la practiqui.
Mm-hmm.
Si el que fem és una, diguem, una apologia política per a veure qui pixi més llarg, i comencem a demanar nivells que faiguen que la gent, en comptes d'estimar la llengua, vegi un incòrdio, i a més, com t'hi dic, no hi ha cap necessitat de que un taxista sàpigui posar l'accent tancat o obert, que és el que aconseguiria amb un B2, amb una redacció, doncs llavors potser no aconseguirem el resultat que volem, no? Mm-hmm. I això és el que vull deixar clar, és a dir, no es tracta de si els taxistes poden o no poden treballar, es tracta de que als taxistes se'ls hi ha de demanar i se'ls hi ha d'exigir que siguin que donguin una bona imatge, i si resulta que s'ha detectat que hi ha taxistes a Barcelona o a la resta de Catalunya que no parlen català, evidentment estic totalment a favor de que s'exigeixi que es parli el català, que s'entengui i que tinguin una conversa fluida. Ara bé, per aconseguir això fa falta el B2, aquí tinc dubtes.
Mm-hmm. Doncs, Antoni Cervós, president del Sindicat de Taxistes STAC, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per donar-nos la seva opinió sobre tots aquests temes, i que vagi molt bé. Merci.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per contactar amb nosaltres.
Gràcies.
Fins la propera. Adéu.
I en uns minuts parlem també de l'estigma de ser esquerra. Anys enrere estava considerat un mal, però avui ja podem dir que està pràcticament normalitzat, encara que queden algunes qüestions pendents.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
¿Diseño impresionante y repleto de tecnología inteligente? ¿Fabricado en España y también disponible en híbrido? Solo este mes puedes llevarte tu Opel Corsa con condiciones excepcionales. Es el momento perfecto para conseguir el tuyo. Pásate ya por tu concesionario más cercano. Más en opel.es.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Eres de esos que siempre dice...
A ver si me toca la lotería un día de estos.
¿Y luego resulta que no juegas?
Pues lo mismo pasa en Citroën Service. Si no haces tu mantenimiento con nosotros y lubricantes Total Energy, no te podrá tocar un fantástico premio cada mes. Te esperamos del 1 de abril al 31 de diciembre. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Mar Puerto.
Parlem ara de ser esquerrà. Abans era considerat un mal, anys enrere. Però ara ja està normalitzat i queden qüestions pendents. Per exemple, les tisores o les llibretes, les espirals per escriure. De tot això en parlem aquí al matí del cap de setmana. I ara volem parlar de l'estigma de ser esquerrà. Durant dècades, ser esquerrà va ser tractat com una anomalia a les escoles i a les llars. Una pràctica coercitiva amb impactes duradors. Testimonis revelaven anys enrere com se'ls va arribar a lligar la mà esquerra per forçar-los a escriure amb la dreta. Una correcció que, tot i ser parcialment exitosa en l'escriptura, els va fer desenvolupar mala lletra i seguir fent-ho tot de forma natural amb l'esquerra. Aquesta pràctica, arrelada en creences religioses i supersticions que associaven la mà esquerra amb el mal, no només era habitual durant el franquisme, sinó que també tenia conseqüències psicològiques. Forçar el canvi de lateralitat pot afectar la lectoescriptura i també la coordinació visomanual, condemnant fins i tot a la criatura a ser maldestra. Malgrat la normalització actual a les aules, els esquerrans, que representen entre el 9,3% i el 18,1% de la població, encara s'han d'adaptar a un món majoritàriament dissenyat per dretans. En parlem sobre el tema per descobrir una mica què és el que s'amaga darrere de tot això amb el Sergi Atienza, que és esquerrà. Sergi, molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Clar, parlem d'aquests esquerrà. En algun moment t'has vist en algun problema per ser-ho?
No, no. O sigui, problemes com a tal importants, no. Sí que hi ha certs detalls, per exemple, les tisores de l'escola, sí que hi ha pares carrants, però a no ser que te la compressis tu, allò era molt difícil.
Sí que és cert, no?, que cridava l'atenció el fet de les tisores de l'escola, però jo, per exemple, quan anava a l'escola sempre recordo, no?, que hi havia dels dos tipus, no?
Bueno, depèn de les èpoques. Jo a la meva escola, per exemple, sí que potser hi havia una repartida, un cop es perdia, doncs no hi havia en el stock. Era totalment diferent als dretans i a la que intentaves adaptar-te, sí que jo recordo a les classes de plàstica que es feien en el seu moment a primària, que, bueno, per retallar les mandales o qualsevol cosa que necessites retallar era un autèntic drama, sincerament. Si no tenies aquelles tisores, no podies retallar.
I des de quan ets esquerra? Recordes des de sempre començar a escriure amb l'esquerra?
Sempre, sempre. Mm.
Sí. Amb quants anys vas començar a escriure que els teus pares, doncs, veiessin que eres esquerra? Van fer d'alguna manera que canviessis de mà o no?
No. De fet, ostres, que jo recordi i des que tinc consciència... Sempre he escrit i he xutat amb l'esquerra.
Xutat també?
Sí.
O sigui que jugues a futbol, imagino, no?
Sí, de peu i de cama sempre he sigut d'esquerra.
També, no? De les dues. Sí. I en el món del futbol, per exemple, s'ha diferenciat alguna cosa amb la resta de companys?
No, bueno, aquí ja és diferent, no? Al final... El futbol és molt més global i al final és una pilota i has de donar passades i has de xutar. Mm. I bueno, fer-ho amb la dreta o amb l'esquerra, més enllà de per on et poden indicar per on jugar, per un tema de lateralitat, que se li diu, tot el que més és exactament normal. On, per exemple, sí que he notat diferència i que costa més a l'hora de manipular qualsevol cosa, sobretot amb les mans i són potser amb les eines.
Amb les eines.
Amb les eines, sí. Eines de treballar, de palateria i tal. És bastant més complexa.
Per què? A què et dediques, Sergi?
Jo tinc una empresa de finestres d'alumini.
D'acord.
I jo sempre he intentat muntar qualsevol cosa, el que sigui, i, ostres, com ho feia un dretà, no pot ser un esquerrà, però perquè també les eines... Bueno, absolutament tots els mecanismes estan fets per dretans. Cargoleria, les màquines, absolutament tot està fet per dretans i inclús el metro, com a tal, està fet perquè mereixin dretans, no perquè mereixin esquerrans. Si ho mereix un esquerra i el metro l'allargues amb la dreta i l'agafes amb l'esquerra, els metros et queden al revés, els números es queden al revés. En canvi, si ho fas a la inversa, per un dretà, els números et queden cap amunt.
Ostres!
Sí.
Per tant, aquesta sí que és la limitació principal, no?, o amb la més forta que t'has trobat fins ara, no?
En el dia a dia, sí. En el dia a dia és aquesta. Sí.
I has conegut, no sé si a l'escola o fora de l'escola, algú també esquerrà? O ets dels pocs que en el teu entorn ho són?
No, sí que sé que hi ha molts creuats, que de peu sí que són esquerrans i demà són dretans, però, bueno, sempre tinc un dels meus millors amics, que és en Pau. En Pau també és esquerra tant de peu com de cama, i, bueno, el mateix problema teníem a dibuix, a l'ESO, i abans a plàstica, que ens miràvem els dos i dèiem... com no demanem ajuda, això ho retallarem i retallarem malament. Sí.
Que curiós.
O per exemple, també a nivell d'escriptura, el mateix. T'obligaven a fer servir el boli amb tinta. Què passa? Que el dretà va d'esquerra a dreta escrivint, els esquerrans també, però clar, què passa? Que el dretà la mà la deixa per darrere. És a dir, no l'ha escrit i la mà va per davant del que està escrivint, però l'esquerra no. L'esquerra comença des de l'esquerra i en funció d'on va escrivint ha de recolzar la mà. Mm-hmm. Què passa? Que si recolzes la mà, com allò és tinta, deixes el full fet un cristo.
Queda tot de correguda. Que curiós, no?, que diguis, eren... No sé com ho has dit, era esquerra parcial o era esquerra...
No, creuat.
Creuat, exacte.
Sí.
En canvi, tu ets esquerra al complet.
Sí, hi ha els dos.
Doncs, Sergi, moltíssimes gràcies per compartir la teva experiència. A vegades mai ens ho plantegem, no? O sigui, és cert que anys enrere doncs, existia aquesta creença, no?, de que era com el mal, i sí que és cert que hi havia moltíssimes més limitacions, però ens pensàvem molts que ara, avui en dia, ja no existien, i en canvi, doncs, ens has explicat alguna, no?, que fins que no t'hi trobes, doncs no n'ets conscient del tot. T'agraïm molt que hagis parlat sobre aquest estigma, no?, de ser esquerrà, i que ens hagis explicat la teva història. Gràcies.
Molt bé, doncs moltes gràcies. Adéu.
Y ahora hablamos de lo que es un testamento solidario para aquellas personas que desean ayudar a causas solidarias con una parte de sus bienes. Se trata de un documento legal en el que una persona deja parte de su patrimonio o la totalidad de sus bienes a una o varias organizaciones sin ánimo de lucro tras su fallecimiento, apoyando a causas sociales, humanitarias o también ambientales. Es una forma, podemos decir, de extender la solidaridad más allá de la vida, dejando un legado que puede transformar vidas y construir un futuro mejor. Hablamos con una persona que lo ha hecho, ¿no?, que ha hecho un testamento solidario a la Fundación Pascual Maragall. Ella es María del Valle Pérez. María del Valle, muy buenos días.
Buenos días.
Claro, usted ha hecho un testamento solidario, ¿y cuál es el motivo?
Bueno, pues el motivo es poder ayudar a las personas que realmente lo necesitan y de paso pues hacer alguna obra buena antes de irte.
¿En qué momento decidió esto?
Bueno, yo lo decidí en el momento en que vi la posibilidad de hacerlo. En el momento en que se podía hacer legalmente, entonces es cuando lo llevé a cabo.
Muy bien. ¿Y usted cuál es su situación? ¿Está casada? ¿Tiene pareja? ¿Tiene hijos? ¿Cuál es su situación actualmente?
Casada y con hijo.
¿Casada y con hijo?
Sí.
¿Y en qué momento les plantea a ellos decir, oye, voy a hacer un testamento solidario y lo voy a hacer por este motivo? ¿Cómo fue?
Bueno, se habló en la familia y entonces llegamos a la conclusión de que queríamos hacer alguna obra que pudiera ayudar a personas que lo están pasando muy mal.
¿Tenía claro dónde quería ayudar y cuál sería el destinatario? Que era, quiero decir, la Fundación Pascual Maragall, ¿sabía exactamente qué sería allí?
Sí, sí, lo teníamos muy claro, que tenía que ser la Fundación Pascual Maragall desde el principio.
¿Y por qué?
Bueno, sabemos cómo es la persona, cómo era, porque antes de ponerse enfermo ya lo conocíamos cómo era, fue el alcalde de Barcelona, entonces vimos dicen que por sus obras lo conoceréis, ¿no? Pues es una persona que consideramos que aquello que había dejado, como es la Fundación del Alzheimer, lo había dejado ya preparado para cuando él estuviera mal de verdad, entonces consideré que tenía que estar muy bien organizado eso por una persona que era tan honesta y transparente.
Y lo ha hecho en vida, ¿no, María del Valle?
Sí, sí, en vida lo hemos hecho, lo hemos dejado por escrito y así facilitas que se haga de forma breve, sin costes y legal.
Exacto. Claro, no sé si había antecedentes en la familia de que alguien ya lo había hecho fue usted la primera, ¿no?, que empezó con esto. ¿Cómo
no,
fue?
No, en mi casa se respira este aire de hacer cosas por los demás, ¿sí?, y de ayudar, y entonces no hay nadie así que hayamos hecho estas cosas ni tampoco hay problemas de Alzheimer, pero consideramos que había que dejarlo por escrito y así no comporta ningún problema de hacerlo legal y fácil.
Muy bien. Pues, María del Valle, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por contarnos su historia, ¿no?, y también por su solidaridad. Ojalá todo el mundo fuera como usted. Gracias.
Pues sí, yo lo considero que lo recomiendo porque además desgraba.
Gracias, que vaya muy bien, muy bien. Amable.
Vale, gracias, adiós, buenos días.
Un fàrmac obre la porta a un tractament personalitzat per pacients adults amb neurofibromatosi tipus 1. Una nova esperança s'obre pas en el tractament d'aquesta malaltia, una malaltia minoritària d'origen genètic que afecta aproximadament una de cada 3.000 persones. Un estudi internacional liderat en part per l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol ha demostrat l'eficàcia del fàrmac salumatinib en la reducció de tumors anomenats neurofibromes en pacients adults i fins ara aquest medicament només estava aprovat per infants. Sobre el tema en parlem perquè ens expliqui de què tracta aquesta malaltia i ens expliqui el seu cas amb la Pilar Kerr Sopeña, que és una persona afectada i també presidenta de l'Associació Catalana de les Neurofibromatosis. Pilar, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, Pilar, tu convius amb la malaltia des de ben petita, no? Què és la neurofibromatosi?
A veure, jo vaig néixer amb la malaltia. És una malaltia genètica, ja. Tenia que néixer amb ella, ja. És una malaltia genètica hereditària. En el meu cas no ho era. El 50% és hereditària i el 50% és de novo. Vol dir que no hi ha cap cas a la família i que, bueno, és un fallo en el gen i que és la malaltia.
I què és el que provoca?
Aviam, la malaltia és el primer símptoma que t'alerten són aparició de diverses taques de cafè en llet per tot el cos. Això ja de petitet, ja de mesos ja comences a tenir moltes taques de color cafè en llet. Aquest és el primer símptoma que pot sortir que t'alerta que el tu que potser hi ha alguna cosa aquí. No? I després, a partir d'aquí, poden anar sortint altres temes, altres coses. Hi ha l'aparició també de... que són diferents tumors... diferents tumors aliats de tots els nervis, no? Aquests tumors surten més aviat a partir de la pubertat, on vas creixent. A partir que vas creixent van sortint aquests tumors. Van sortir qualsevol part del cos, perquè és una cosa nerviosa. Com que problemes als ossos, no? També problemes, no? Una malaltia que, vull dir, és multisistèmica. Pot atacar qualsevol part del cos, mai se sap com evolucionarà la malaltia.
I Pilar, amb el pas dels anys, va a més?
Sí, bueno, amb aquests anys, sobretot l'aparició d'aquests petits boquets van creixent. Jo, a mi actualment m'estan sortint molt, contínuament.
Perquè, Pilar, si més m'ho pregunta, quina edat tens?
Jo tinc 69 anys.
I ara últimament estàs notant canvis també en la malaltia?
No, que continuen sortint tumors d'aquests.
Ah, d'acord. Això sí, hi ha un petit avenç, no? Una mica d'esperança, bones notícies, per aquest fàrmac, no? Aquest tractament que podria obrir la porta, no? Per tractar la malaltia, oi?
Bueno, és òbviament un tractament només per un tipus de neofibromes. Aquests són pensiformes, que són un tipus de neofibromes que són molt grans i que no es poden operar. Llavors, i que provoca molt dolor. Llavors, aquest tipus de neofibromes i aquest tractament d'esperança, no? Però no per tots els tumors, només és per aquest tipus. I no per totes les afectades que tinguin neofibromes pensiformes. De ser un exemple concret. O sigui, i ara us diré que si es poden operar, llavors no. Són que no es poden operar, perquè el que fa aquest tractament és reduir el tumor aquest.
I evitar-ho,
perquè són molt dolorosos.
Ja. I Pilar, això sí, denuncies, no? Perquè al final és una malaltia visible, no? Denuncies també l'estigma social que sovint acompanya la neurofibromatosi, no? Per exemple, pel carrer, al transport públic, de gent que t'ha insultat, de gent que t'ha assenyalat, no?
Allà, en el meu cas sí, que en el meu cas perquè a mi sempre m'ha agafat molt la cara. En paràlisi, tumors a la cara, i llavors la gent et mira, et veu estranya, a vegades... Ara potser no tant, ja quan era més joveneta, tampoc saltaves la malaltia, et sentia rara, encara, i llavors es quedava a fer sola, no? Llavors la gent se m'havia anat al costat, això és veritat.
I això com t'ha afectat? Perquè, clar, conviure amb això tota la vida, no? I com deies, sent jove, anant a l'escola, imagino també estudiant, aconseguint la primera feina, no? Això com t'ha afectat també psicològicament en el dia a dia?
Aviam, actualment no m'afecta, vull dir que també la joveneta. Perquè jo a la feina no vaig tenir més problemes. El primer dia vaig estar treballant, he estat treballant amb nens, a més m'ha ajudat moltíssim els nens, treballar amb nens, perquè com que són tan sincers, la pregunta directament què et passa a la cara. Així és, bueno, pues mira, està malalt, tinc el meu malalt, però no passa res, tranquils. I es queden més tranquils.
Clar. Sí. Sí que és cert que els candidats a rebre el nou tractament doncs són un grup molt reduït de pacients, no?, amb tumors especialment grans i deformants, diuen, no? O sigui, no tothom és vàlid per tenir aquest tractament. En el teu cas, sí que ho series o no?
No, en el meu cas no, perquè jo que som tan grans no s'hi tinguen mai. D'acord. Jo vaig tenir llums a la cara i a l'ull, i aquests me'ls van... Els altres els de la cara, que era més grans, me'ls van treure de molt petita, perquè, vull dir, jo tenia 4 anys quan va començar a operar-me de la cara. I en aquell temps no se sabia res d'aquest això. Em parlo de fa 60 i escaig d'anys, eh? Però ara no ha sigut el meu cas. Jo aquest tractament no l'he fet.
No és el cas. I com a presidenta de l'Associació Catalana de Neurofibromatosi, sí? Què és el que li diu, per exemple, a algun pacient que pateix, que ha estat diagnosticat recentment d'això? Com els acompanyes?
Bueno, ja tenim grups de famílies, tenim sobretot un grup de pares per nens i un grup d'afectats adults. Però clar, les notícies són per nens. Els nens, els pares, que quan diuen que té aquesta malaltia, el que fa és posar-se en contacte amb nosaltres, llavors a nosaltres jo els dirigeixo a 4 o 5 mares que tenim, que parlin ells amb els pares, que siguin ells que els animin, que els ajudin, no? Que els donin informació. I si el cas d'adults, llavors ja som d'altres persones adultes, que ens dirigim a la persona adulta ja.
Clar, imagino que és molt important aquest acompanyament, no, del que parles, Pilar.
Sí, l'acompanyament és molt important. Quan sempre els pares es troben sols, què passa aquí, com anirà la malaltia, com què puc fer, no? És molt important, això.
Doncs Pilar, que era afectada i presidenta de l'Associació Catalana de Neurofibromatosis, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per compartir la teva història. Gràcies. I continuem d'aquí no res per parlar amb Macaco, que el proper mes de novembre treu disc, el tindrem també aquí a Barcelona de gira, i ara ens explicarà tot el que s'ha amagat darrere de la composició d'aquests nous temes.
Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
España rumbo al Mundial 2026.
¡Ojo España!
Este sábado, la selección vuelve a jugar un nuevo partido de clasificación. España-Georgia.
¡Cómo está España!
Y además, toda la emoción de la Liga de Segunda.
Algo de última hora en cada campo.
Vibra con el deporte en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
La Guerra de Rosa y la de las más de 450.000 personas que hemos ayudado en el último año en España es la falta de recursos. Cruz Roja. Estamos en las grandes catástrofes y en las del día a día. Descubre cómo en catástrofesdeldiadia.es.
Pinchazo. Pinchazo.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Mar Puerto.
Cantant Macaco està a punt de publicar nou disc. Avui parlem amb ell perquè ens expliqui tot el que hi ha darrere, tant del disc com també de les seves dues últimes cançons d'avançament. Conocemos a Dani Macaco y sus casi dos décadas de trayectoria musical, en la que nos sigue demostrando que su música es un arma de cambio masivo y un lenguaje para la esperanza y la acción. Este próximo mes de noviembre lanza nuevo disco, Futuro Ancestral, y el segundo adelanto, el último adelanto de hecho que hemos conocido de este álbum, es la canción que acabáis de escuchar, Pasaste tú. Macaco, muy buenos días.
Muy buenos días.
Estamos escuchando Pasaste tú, ¿no? Y es inconfundible que seas tú quien cante esta canción, ¿no? Se puede notar muchísimo la esencia de Macaco, ¿verdad?
La gente siempre dice que al final me reconoce. Yo voy haciendo ahí cambios musicales, ¿no? En la manera de cantar, ¿no? Porque siempre intento como sorprenderme a mí mismo, ¿no? En el disco anterior, por ejemplo, que era un disco como un paréntesis en mi carrera, que era solamente canciones sobre las relaciones en el amor, un poco jugamos, decía con mi equipo, intenta no parecerte a ti mismo, ¿no? Y como eso, como ser lo máximo fuera de lo, como tú, ¿qué harías tú para no ser tú, ¿no? Uh-huh. Y este disco, hay unas cosas que siempre han estado en Macaco, que ahora están muy de moda, y a mí me encanta que estén muy de moda, que son las músicas de raíz, ¿no? Lo vemos todo, ¿no? La gente, como los más jovencitos, recuperan cosas del flamenco, de la rumba, de músicas como la cumbia y tal. Y es algo con lo que yo he jugado siempre, músicas de raíces del mundo, sobre todo del sur de Europa y de Latinoamérica, que es donde yo más giro aquí y ahí. Y siempre he estado rodeado desde chiquito de gente de diferentes lados del mundo. Entonces juego mucho con esto, pero de una manera contemporánea, ¿no? También hay mucha rima, hay unas letras muy conscious, muy conscientes, algunas más irónicas, sí. ¿No? Tiene todo este juego.
Con este disco, ¿no? Ha sido desvelando poquito a poquito el sonido que iba a tener, ¿no? La narrativa de este proyecto que une raíces, que une futuro, ¿no? También compromiso, como ya es habitual en ti. Y aparecen también guiños a diferentes bandas sonoras, ¿no? Creando este sonido que combina lo tradicional también, ¿no? Con lo fronterizo y lo actual, ¿no?
Sí, o sea, es muy contemporáneo, pero sobre todo se reivindica la música artesanal, ¿no? Estamos en un momento donde la tecnología en todo está ahí, ¿no? Todo el mundo ahí, ahora la IA, no sé qué, tal. Pero también hay una corriente muy, muy fuerte que dice, bueno, yo quiero tocar, ¿no? Yo quiero lo tangible, yo quiero lo real, quiero los sabores, ¿no? Y de un montón de artistas por todo el mundo que estamos pues con eso, ¿no? Que por supuesto, a veces lo más tradicional es lo más moderno, y lo estamos viendo sobre todo en muchas mujeres, ¿no? De aquí en España y de Latinoamérica, que a mí me encantan, ¿no? Entonces la palabra es muy importante, lo tocado, es el sonido hecho a mano, que digo yo, ¿no? Hecho como un artesano.
Este último tema, Pasaste tú, es un juego de palabras, ¿no? De en torno a pasar, y exploras también lo que es el cambio y lo que permanece. ¿Qué crees que a lo largo de toda tu trayectoria profesional ha ido cambiando y qué crees que es lo que ha permanecido allí intacto?
Bueno, la ilusión, ¿no? Como digo en el videoclip, hay un videoclip que os invito a todos a a ver, que dice una frase de Saramago que decía: el padre del hombre que soy es el niño que fui, ¿no? O sea, la ilusión está intacta. Yo soy como un niño pequeño, cada disco que hago es como ¡guau! Y estoy ahí, soy súper trabajador desde siempre, nadie me ha regalado nada. Y me considero un privilegiado porque hago y me ha ido muy bien y me va muy bien, pero la ilusión con mucho trabajo es el motor, ¿no? Entonces eso sigue ahí. Características de Macaco, no sé, dicen que se me reconoce al cantar, intento a veces sí. Cantar con más aire, hacer cosas rimadas, más toda la cosa del slam poetry, cosas de repente más corales, pero hay una serie de características, ¿no?, que te llevan, pues eso, yo no intento ser el mejor, ni lo voy a ser, porque al final esto no es una carrera, pero sí ser yo mismo, ¿no? Entonces sí que hay cosas que, sobre todo es el abanico de ideas y propuestas, de no quedarme en un solo color, de tienes que ser esto, pues no. Si ahora hice un disco solamente de canciones que iban sobre las relaciones en el amor, y ahora me gusta hacer un disco más conscious, con todo músicas de raíz, también con letras algunas muy irónicas que tienen como también la broma, ¿no? Incluso, y pues lo hago, ¿no? Estar abierto al cambio siempre va a estar.
Uh-huh. Sube el nivel del mal, es otro de los singles de este nuevo disco, ¿no? Es una denuncia en un tono más sarcástico. ¿Cómo ha sido crear este disco, ¿no? Que tú mismo describes como una conversación entre el pasado y el mañana. ¿Cómo ha sido crearlo? ¿Has tardado mucho tiempo en formar en todo lo que hay dentro de él?
He ido buscando los colores, jugando, como te decía, hay rumba flamenca, hay cumbia, hay bugalú, hay chacareras, eso, músicas de raíz de todo el mundo, todo tocado, no hay nada programado, todo es, pero con este sonido contemporáneo, que eso sí que lo he ido encontrando, y sobre todo con la, muchas veces, la sequedad de la voz, como muy en un lugar delante, y esta cosa así del slam poetry que le da como un carácter como muy, mucho más moderno, contemporáneo. Y sí, es una búsqueda hasta que vas encontrando unos colores. No me quedo con uno solo. Y sí que la gran sorpresa fue, pues, la cosa esta más irónica, que seguramente son las letras más sencillas, pero yo, por ejemplo, con Drexler hice Blue Diminuto Planeta Azul, hablando, ¿no?, de todo lo que está pasando en que, bueno, que es inspirado en el científico Carl Sagan, y que al final somos una mota de polvo flotando en el escenario. En el escenario, digo, en el universo, y con esta frase, ¿no? Las estrellas dicen que nosotros somos los fugaces. He hablado sobre el cambio climático desde muchísimos puntos de vista, desde mis inicios, canciones como SOS, Moving, Mama Tierra, Blue Diminuto Planeta Azul, ¿no? Y ahora de repente en esta canción quise hacerlo desde ese lugar más... Eso, irónico, casi como una broma. No existe el cambio climático mientras tenga vistas desde mi ático. ¿Sabes? Empieza de repente la canción, ¿no? Y es como, ya no sabes cómo decirlo a los negacionistas, ¿no?
Sí. Te iba a comentar, Macaco, siempre unes todas tus canciones, como comentabas ahora mismo, ¿no?, con las causas sociales, con compromiso también medioambiental. De hecho, has recibido a lo largo de tu trayectoria reconocimientos, ¿no?, y premios por precisamente hacer esto, ¿no?, por inspirar en tu música, pero también, por ejemplo, en la salud mental o en el cambio social. ¿Por qué has decidido toda tu vida volcarte en esto? Porque también has sido ejemplo de artista, ¿no?, en ese aspecto, ¿no?, para, imagino, todos tus fans y la gente que te sigue.
Sí, yo hago música para cualquier persona que me quiera escuchar, pero primero me la hago para mí, tengo que ser honesto conmigo mismo, ¿no? Porque si no es como, como que me engaño. Ser coherente en esta vida 100% es totalmente imposible, ¿no? Es una tarea que no creo que hay que intentarlo cada mañana cuando nos levantamos, pero todo el rato hay contradicciones, ¿no? Pero, como te digo, yo... Eso sale de una manera natural, no buscada, porque yo creo mucho, y más en estos momentos, creo en la empatía, creo en hacer cosas juntos, ¿no? En los grupos, da igual si eres el grupo de la gente de la radio, ¿no? Los amigos de verdad, ¿no? La familia que construimos, la familia sin sangre, como digo en una canción que se llama Si te pierdes, Silva, ¿no? La familia sin sangre que corre por mis venas, ¿no? La familia real, ¿no? Creo que la empatía y el pensar en grupo, en preocuparse por el otro, es muy sano. O sea, realmente los humanos lo necesitamos para todo, ¿no? El individualismo creo que te lleva a la soledad, lleva al dolor, lleva al miedo. En cambio, siempre he sentido que lo otro es como que te lleva, te hace mejor, te hace a ampliar tus puntos de vista, ¿no? Tu paisaje, y creces más, y es más divertido, y es más poderoso, y el camino se hace más ágil, y te puedes apoyar en el otro apoyarse en ti, en todos los sentidos, ¿no? Totalmente. Así que mi apuesta siempre ha ido por ahí, pero también hay canciones de amor, o sea, hay lo social en Macaco, mira, uno de los hits más grandes que tengo en el mundo entero, que es un hit mundial, es Coincidir, ¿no? Uh-huh. Y es una canción 100% de amor, ¿no? Así que no me gusta seguir reglas y poder hablar de todo, porque creo que las personas somos muchas cosas, ¿no? Nos enamoramos, sí. Lloramos, reímos, bailamos, nos involucramos en temas sociales. Entonces, hay cantantes que solamente hacen canciones de amor o temas sociales o tal, me parece perfecto, pero yo no. Yo, todos los colores que tengo y todas las cosas que pasan a través de mí, lo intento volcar en las canciones.
Futuro Ancestral sale el próximo mes de noviembre y también viene una gira potente, ¿no? Te tendremos aquí en Barcelona a finales de noviembre, el día 27, y también harás un poco de recorrido, ¿no?, por otras ciudades, ¿es así?
Sí, sí, sí.
Te vamos a tener aquí muy prontito.
Sí, sí, sí. Ahora empezamos los ensayos. Mira, ahora estoy acabando la gira esta. Estuve ahora en Cádiz y en Fuerteventura, que han sido dos conciertos alucinantes de 10.000, 15.000 personas, preciosos. Y ahora estoy preparando lo que es el directo, ¿no? Nuevo, el disco ya está terminado, sale ahora el 7 de noviembre y a final de mes, no recuerdo las fechas, hay dos conciertos para mí muy importantes en unas salas míticas que me gustaban, que es la medida perfecta para representar este directo. Luego ya estaremos pues de gira por todo el mundo y todos los festivales grandes y tal, en Madrid y Barcelona, y luego pues en muchos otros lugares.
Uh-huh. Pues Macaco, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, por contarnos lo que se esconde detrás de este Futuro Ancestral, y que sigas así siendo tan versátil, ¿no? Y con todas tus letras que tanto llegan al público. Gracias y que vaya muy bien esta gira.
Gracias, gracias a ti.
Que vaya bien.
Un abracito.
Adiós. Tot i estar radicada a Catalunya en una societat globalitzada i pel fet d'estar connectats en països on la ràbia és present, com és el cas, per exemple, d'Algèria, on hi ha una connexió regular per la via marítima, representa això, doncs, un risc per la salut pública. Catalunya i Galícia són les dues úniques comunitats autònomes on la vacunació antiràbica de gossos, gats i fures no és obligatòria, i els veterinaris catalans estan reclamant a la Generalitat que agilitzi el decret que ha de fer obligatòria aquesta vacuna i que s'havia compromès a enllestir a finals del 2024. Al cap de l'any, la ràbia provoca almenys 70.000 morts a persones i el 99% dels contagis els provoca la mossegada d'un gos. En parlem sobre el tema amb la presidenta del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya, la Verònica Araunaveña. Verònica, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem de la ràbia, de les vacunes. Vosaltres, per exemple, heu alertat aquesta setmana, no?, de que Catalunya i Galícia són les úniques comunitats autònomes on encara no és obligatòria aquesta vacunació, no?
És cert, bueno, fa anys que reclamem la vacunació obligatòria a Catalunya precisament per totes aquestes dades que has donat a la introducció. O sigui, realment en un món globalitzat el risc existeix. Vull dir, no, evidentment no volem espantar ningú ni alarmar ningú, però una malaltia com aquesta que és mortal i que pot crear una alarma en un moment donat, ja va passar aquí a Catalunya fa uns anys, que hi va haver uns gossos que van pujar del Marroc sense protecció, que podien tenir ràbia, que van passejar per Catalunya. Vull dir, el risc existeix, i com podem vacunar els nostres animals, sembla mentida que a dia d'avui encara no estigui aprovada.
Clar, quan sentim a parlar de la ràbia, ens remuntem a moltíssims anys enrere, no? Doncs sembla ser que coneixem bé la malaltia, però exactament, explica'ns, per exemple, Verònica, què és el que passa si un gos, un gat o qualsevol altre animal ens mossega i no hi ha aquesta vacunació pel mig.
Què és el que pot passar, exacte? Bueno, gairebé diria que és el que hem de fer prèviament. Prèviament, al moment que ens mossega un animal, i ja dic, gos, gat, fura, ratpenat, o sigui, estem repetint bastant aquest nom perquè la gent tingui en compte que qualsevol tipus de mossegada o esgarrapada d'un ratpenat és una consulta obligatòria amb un centre mèdic. El que hem de fer ràpidament és netejar la ferida el màxim possible i acudir al nostre al lloc que tinguem més a prop. O sigui, és segur, en totes les pautes de prevenció de mossegada està la vacuna de la ràbia, sí o sí, perquè és que hi ha el risc de que un animal descontrolat o no vacunat transmeti la ràbia a una persona. Què ens pot passar, com em deies? Uh-huh. Doncs ens pot passar que si no donem avís i aquest animal tenim la mala sort de que tingui aquesta malaltia, doncs podríem arribar a tenir símptomes neurològics de manera descoordinació, de moviments, nuvolada a la vista, simptomatologia de tot tipus. Vull dir, evidentment, hi ha un període d'incubació de la malaltia. Quan arriba al sistema nerviós central és incurable, vull dir, convulsions, pèrdua d'evolució, vull dir, això és la simptomatologia que presentaria un animal i que presentaria una persona en cas de tenir la ràbia. Vull dir que és una malaltia molt greu i amb simptomatologia greu i mortal un cop comença a desenvolupar-se. Per tant, per això estem sempre amb la bandera aixecada de la prevenció. No? O sigui, evidentment, la vacunació és prevenció i, evidentment, en cas d'accident i de mossegada, a la persona ha d'anar a un centre mèdic i ha de comunicar que ha sigut mossegat per un animal. Que ja dic, el risc aquí a Catalunya és baixíssim perquè no hi ha animals amb ràbia. Però sí que és cert que el dia que a l'agost hi va haver una informació per part de la Generalitat de que s'anés amb compte amb els ratpenats. Sí. I això sí que és un risc.
Exacte. Exacte, dius que és mortal, no hi ha cura actualment de la ràbia.
No, és una malaltia que un cop presenta símptomes no hi ha cura. Si hi ha algun cas de gent que tractades amb protocols, amb immunoglobulines, amb algun cas ja que s'ha salvat, però és una malaltia que gairebé sempre és mortal. Sí.
I per tant, què és el que pot explicar aquest retard en la vacunació? Tant a Catalunya com a Galícia, quin pot ser el motiu? Perquè,
gairebé,
si parlem d'una malaltia que no té cura, el més bàsic és la vacunació, no?
Bueno, la resposta fins ara ha sigut que, com que no hi ha casos, doncs ja estem lliures de ràbia, doncs sembla que la cosa no hagi de tornar a passar. És el que diem, no? O sigui, malalties que no veiem en el nostre país feia dècades han tornat a aparèixer. Bueno, per això que dèiem del moviment de les persones i les persones i els animals. Ja vam tenir d'Ucraïna aquesta, quan van venir els refugiats de la guerra, que portaven mascotes sense vacunar i que ja van fer una campanya junt amb la Generalitat de vacunació d'aquests animals. Per tal de prevenir que aquests animals poguessin transmetre algun tipus de patologia als animals que tenim nosaltres a casa. La pregunta que em feies en quant a per què no encara no està aprovat, doncs gairebé diria que es podria preguntar a l'administració més que a nosaltres, però la percepció nostra és que és un tema, diguem-ne, de realment tècnic o administratiu realment, o sigui que el decret ja està fet, està per aprovar realment. Ha passat tots els tràmits, ha passat tot, i falta doncs això de posar-ho sobre la taula i aprovar-ho, no?
Exacte.
Per tant, entenc que hi ha algun tema tema administratiu de comunicació d'obligatorietat, no sabria dir-te, o d'adaptació a les lleis, diguem-ne, europees o espanyoles, o ben bé no sabria què dir-te, però que jo crec que és molt més fàcil del que nosaltres percebem realment, i que nosaltres tenim solucions. Sí,
I des del Col·legi de Veterinaris, quin missatge donaríeu o enviaríeu al govern sobre aquesta demora, sobre aquest per què que encara no s'hagin vacunat? Què és el que els hi diríeu?
De fet, el nostre missatge és clar. Vull dir, és una cosa fàcil d'aplicar, econòmica i sobretot molt efectiva. Vull dir, és que no tenim un missatge més potent que aquest. Vull dir, és que és tan senzilla la vacunació, les pautes vacunals als nostres animals. Mira, jo sóc clínica de petits animals. Jo, la meva pauta vacunal està la ràbia inclosa. Vull dir, jo sempre, si no és que el propietari em diu no vull vacunar, jo sempre incloc la ràbia com a precaució i com a prevenció. Jo vull que els animals dels meus clients estiguin protegits en cas de necessitat. Clar. És un tema de... simplement de que el govern faci aquest pas, no? Perquè, ja dic, ja ho estem fent. O sigui, això fàcil ho és. Econòmic també, la vacuna de la ràbia no és cara. I, a més, l'efectivitat és pràcticament del 100% de la vacuna. Per tant, estem parlant de que és una cosa senzilla, que bàsicament és el que estem demanant, no? Que això s'acceleri per tal de realment aquestes persones que no són responsables i que no porten els seus animals amb assiduïtat, doncs que ho facin, que es faci una revisió sanitària. És un tema de salut pública. O sigui, el que estem parlant és que aquests animals estiguin bé perquè en cas de necessitat les persones que hi ha al voltant també ho estiguin.
Efectivament.
Per tant, és fàcil, sí.
Clar, comentava que el cost de la vacuna és baix, no?
Sí,
perquè el cost recau sobre els propietaris, oi?
Evidentment, sí. En aquest cas sempre ha sigut així, eh? Vull dir, les vacunacions, inclús en èpoques de vacunació obligatòria fa dècades, també ho pagava el propietari. Vull dir, no ha pagat mai l'administració la vacunació d'aquesta ràbia a Catalunya. Vull dir, sempre ha sigut una cosa que ha fet el propietari dintre de les coses que feien amb els animals de companyia, igual que desparasitar, igual que vacunar de les vacunes preventives de les malalties exclusivament d'origen animal, com pugui ser el moquillo, la parvovirosi, les malalties víriques dels gats. Vull dir, ja hi ha una pauta vacunal que inclou la vacunació de la ràbia. Que realment, ja dic, és una cosa senzilla de t'aplicar. Sí.
Clar. I quin diríeu que és avui el nivell real de vacunació que hi ha a Catalunya contra la ràbia? Tots els propietaris ho fan, ho acostumen a fer? És alt el percentatge?
Ho desconeixem, perquè no sabem el número real d'animals que hi ha a Catalunya. Llavors, clar, és el que diem sempre. O sigui, el nostre missatge és sempre el mateix. O sigui, la persona responsable, el tutor responsable que té el seu animal en condicions, aquest tutor segurament té el seu animal vacunat de ràbia amb un percentatge elevadíssim. Però és que no sabem, els gossos que no venen als nostres centres veterinaris amb assiduïtat, sabem el que tenim al voltant, ni els gossos, ni els gats, ni... O sigui, realment, com que hi ha aquest desconeixement, doncs nosaltres no som... Ja dic, què podria dir-te com a missatge? Que dels animals que venen als nostres centres, doncs un percentatge elevadíssim estan vacunats de ràbia. Elevadíssim, del 80%, més elevat inclús del 80%. Però, clar, quin percentatge dels animals no venen als centres a vacunar-se? No ho sabem. Llavors, clar, si no tens una barrera de protecció, que això ho va dir clar el doctor Badiola, de mínim de 70% dels animals, de tots els animals que hi ha a Catalunya, doncs no tens una barrera efectiva contra la malaltia. Per tant, sí que faria falta que això fos així.
Exacte. Si no recordo malament, l'any 2022 es va impulsar una campanya urgent, no?, arran de l'arribada d'animals de companyia refugiats, de refugiats ucraïnesos. Es va aprendre alguna cosa d'aquella experiència?
Bueno, més que aprendre, el que sí que es va fer va ser accelerar el decret. O sigui, el decret no estava redactat i des del 22 ja ens van dir que el 24 s'aprovaria. El 24, amb el canvi de govern, això no va passar, i ara amb aquest nou govern tenim l'esperança de que això sigui efectiu. Vull dir que realment, el que dius tu, o sigui, el 22 realment vam veure la necessitat de tenir els animals a Catalunya vacunats per tal d'un cas com aquest, que va ser un cas puntual, però això no vol dir que no torni a passar. Si venen animals d'una zona endèmica com era Ucraïna i tu portes un animal amb ràbia i aquest animal interactua amb animals d'aquí que no estan vacunats, tenim un problema. Per tant, sí que vam, evidentment, l'administració de seguida es va posar a les piles i, a part de col·laborar amb el tema de la vacunació d'aquests animals, doncs també van començar a redactar el decret, i el decret està... Com et comentava abans, està redactat pendent d'aprovació.
Doncs esperem que l'aprovin ja definitivament, no? Que s'acabin de posar les piles del tot i doncs que no es posi en risc la vida de les persones per la ràbia. Verònica Araunabeña, presidenta del Consell del Col·legi de Veterinaris de Catalunya, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per conscienciar també sobre aquest tema, no? De que tots els propietaris d'animals doncs posin aquesta vacuna, no? I els portin els veterinaris per posar aquesta vacuna, igual que les altres. I gràcies per parlar sobre això. Que vagi bé.
A vosaltres. Gràcies.
I ara ens fem una pregunta, i és que pot desaparèixer l'oci nocturn a Barcelona? Ens fem aquesta pregunta tenint en compte el pla d'usos del districte de Sant Martí que ha aprovat l'Ajuntament de Barcelona i que ara està en fase d'al·legacions. Aquesta zona és un important punt de concentració de locals d'oci nocturn i ens referim especialment al Triangle Golfo. Doncs bé, aquest pla contempla restriccions importants sobretot al carrer Rogent i al Triangle Lúdic, dues zones que registren incidències de convivència associades als establiments en la franja nocturna, diuen des del consistori. La proposta preveu la restricció de l'obertura de nous establiments de restauració i assimilats en aquestes dues zones i una limitació de la instal·lació d'autoserveis, superserveis i botigues de conveniència a tot el districte. En concret, es prorrogarà la suspensió de llicències i permisos d'obres, d'activitats musicals i de restauració en vigor des del 22 de desembre de l'any 2023. També s'ampliarà la suspensió de llicències d'autoserveis i superserveis de fins a 300 metres quadrats i botigues de conveniència a tot l'àmbit del pla. Per parlar d'aquesta qüestió, tenim a l'altra banda del telèfon el Fernando Martínez de Fecalón, la patronal de l'oci nocturn, que alerta doncs, que el sector es quedarà tocat de mort. Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Puede desaparecer, va a desaparecer el ocio nocturno en Barcelona?
Bueno, nosotros lo que estamos reivindicando es que la ciudad necesita un debate, un diálogo sobre el modelo de ocio que quiere, ¿no? Lo hemos dicho ya hace mucho tiempo, de hecho lo hemos transmitido al alcalde actual. Está trabajando, evidentemente, con el comisionado de noche, pero es evidente que queremos pues que vaya todo más rápido, ¿no? Más rápido, sobre todo, en la implantación de nuevas actividades recreativas musicales en los planes de uso. No tan solo San Martín. Esta semana se ha presentado Ciutadella, el plan de usos que está en fase de aprobación inicial. Y fíjese usted un dato. En estos momentos tenemos, por ejemplo, Ciutadella, el distrito emblemático de la ciudad, de carácter de turismo. Tenemos 65 actividades solo de recreativa musical sobre 2.600. Por lo tanto, somos el 0,025% de actividades. Es evidente que las patronales de ocio nocturno pues están muy preocupadas porque no ven un desarrollo expansivo de la actividad empresarial y sobre todo porque no dan solución a los espacios de socialización que necesita la gente joven.
Vosotros habéis presentado alegaciones, ¿no?, en este al plan de usos de San Martín porque creéis que llevará una muerte lenta del sector, ¿no? ¿Por qué?
Bueno, nosotros lo hemos bautizado como la desertización, ¿no? Nosotros creemos que un distrito que solo piensa en supresión de licencias, en extinción de las que hay y tal, pues de una manera u otra está creando un desierto de distrito. Vuelvo a insistir que la necesidad social es muy necesario que tengamos actividades. Entonces, nosotros estamos muy críticos con este plan de usos. Espero que ahora haya una fase de que podamos dialogar y podamos trabajar y, sobre todo, muy preocupados por las actividades que hay en estos momentos, que ya son mínimas en comparación. Recordemos que cuando fueron a San Martín ciertas actividades recreativas musicales, coincidía con el cierre de muchas empresas del transporte. Se quedó también en una desertización. El ocio nocturno y la restauración dieron vida al distrito. Y ahora, evidentemente, como usted decía, no se les puede matar.
Uh-huh. Apostáis por una reordenación del ocio en la ciudad, ¿no?
Apostamos por una reordenación del ocio. Yo creo que hace falta que haya textos normativos que apoyen al sector. como por ejemplo la reforma de ordenanzas de locales de concurrencia pública que nos viene del 2004, los planes de uso que se están debatiendo en distritos, y sobre todo hay un tema de reflexión. O sea, Barcelona, los problemas que tiene es porque está muriendo de éxito, porque resulta que la metropolitana no desarrolla ninguna actividad de ocio nocturno. Estoy hablando de ciudades como Hospitalet, de ciudades como Santa Coloma de Gramenet, de ciudades como Gavà. Entonces, ¿qué pasa? Que todo ese público está yendo a Barcelona ciudad, y entonces está incrementando los problemas en barrios como Tuset, en barrios como San Martín, en barrios como la zona de Villa Olímpica, y es necesario que los políticos desarrollen este tema y que de una forma u otra creen nuevas licencias.
¿Qué consecuencias creéis que puede tener para el sector esto, que esté pasando esto precisamente?
Bueno, las consecuencias del sector, evidentemente, pues es la pérdida de puestos de trabajo. Recordemos que el ocio nocturno es un sector empresarial prioritario en la creación de empleo juvenil y sobre todo en el dato de facturación, pues de consumo, ¿no? Es evidente que de una forma u otra todos esos están creando unos perjuicios empresariales y además está creando problemas en el espacio público. ¿Por qué? Porque si tú no desarrollas una política pues de gran concepto en el tema del ocio, con grandes salas acondicionadas, insonorizadas bien, y proyectos que apoyes, pues al final estás apoyando a gente que no tiene permisos para hacer esto, que lo hagan. Por tanto, a mí lo que me preocupa en estos momentos es que la oferta es muy denigrante, ¿me entiende?, por culpa de estas políticas restrictivas.
¿Y qué puede pasar, por ejemplo, con los jóvenes si no hay ocio nocturno en la ciudad, Fernando?
Pues mire, le voy a dar un dato. Cuando estuvo la pandemia, desde el Salud se estaba viendo en una encuesta de 40.000 jóvenes que se estaban desarrollando una serie de patologías de carácter psicológico. ¿Por qué? Porque el joven necesita salir, necesita resocializarse, necesita sus sitios. Y evidentemente, si esto no se le da respuesta, pues de una forma u otra, la gente joven está haciendo un consumo de ocio denigrante, un consumo de ocio de botellón en espacio público, y estos son los verdaderos problemas de los que se quejan los vecinos. Los vecinos se están quejando del ruido en la calle, no del ruido que crean los locales.
Pues Fernando Martínez de Fecalón, muchísimas gracias por hablar con nosotros y por contarnos vuestro punto de vista. Gracias.
Gracias a vosotros, como siempre, y feliz Semana Santa.
Igualmente. I d'aquí una estona descobrim tot el que s'amaga darrere dels influencers. Parlem de fama, de diners, de milers i milers de seguidors i d'una feina molt o no cansada. Avui en parlarem aquí amb una protagonista que es dedica a això.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Clint Eastwood.
Necesita ayuda.
Tiene fuego.
Veterano e impulsivo.
Es inútil que me ayudes.
Charlie Sheen.
Lele sus derechos.
Novato e inseguro.
Nunca estoy lejos de tus pensamientos, ¿eh?
De mis pesadillas, mejor dicho.
¿Qué podría salir mal?
¿Crees que me gusta ir detrás de ti todo el día? No puedo aguantar.
Pues yo no aguanto tus malditos modales de niño de familia rica.
El principiante.
Tienes que cambiar de forma de vestir. Pareces un viejo.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
Con la nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso en los días Peugeot Profesional disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Cariño, que he salido antes de trabajar y me paso por el Corte Inglés a por el aceite de oliva, que es la semana de los ofertones. Y hay un bidón de 5 litros de aceite de oliva virgen extra hojiblanca por 22,95 euros. Además, hay un 15% de regalo en productos frescos y charcutería. Dime si hace falta algo más.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app. Consulta condiciones.
Eres de esos que siempre dice:
a ver si me toca la lotería un día de estos.
¿Y luego resulta que no juegas?
Pues lo mismo pasa en Citroën Service. Si no haces tu mantenimiento con nosotros y lubricantes Total Energy, no te podrá tocar un fantástico premio cada mes. Te esperamos del 1 de abril al 31 de diciembre. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
El món dels influencers és ja molt ampli, en els últims anys ha agafat molta força, fama, diners, molts seguidors i un entorn potser per molts envejable, però d'altres el qüestionen també sèriament. Avui tindrem aquí amb nosaltres una influencer, es diu Tània, i ara està fins i tot als Estats Units. I ara volem parlar del món dels influencers, un món a vegades força desconegut per la resta de la societat. Sabem i coneixem el que exposen a les xarxes socials, però molts cops no sabem què és el que hi ha més enllà o quin és, per exemple, l'horari de feina o la manera de treballar que tenen, no? Avui ens volem centrar específicament en el món dels influencers, però dins del sector empresarial. I per això parlem amb una persona que s'hi dedica, no? La Tània Carretero, que ens explicarà el seu dia a dia a les xarxes socials. Tània, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, parlem de que ets influencer, no? I quants anys fa d'això?
Doncs mira, jo ara farà un any i mig només.
Ah, molt poc.
Sí, molt poc, sí, molt poquet.
I com és això? Com pot ser que en un any i mig ja una persona es consideri influencer, diguem?
Doncs mira, en el meu cas va començar tot per casualitat. Jo vaig anar a viure al Maresme, jo vivia a Molins de Rei i vaig anar a viure al Maresme i vaig fer un vídeo a TikTok dient que, bueno, que quan creixes, quan et fas gran, és bastant complicat conèixer a nova gent. I deia, escolta, algú vol anar a fer el vermut amb mi al Maresme? Uh-huh. Doncs resulta que aquell vídeo es va fer viral i em van contactar 2.000 persones que si volien anar a fer un vermut. I a partir d'allà vaig començar a penjar vídeos i a seguir i des d'allà va ser.
Ostres, i vas quedar amb algú finalment o no?
Doncs realment vaig acabar quedant amb persones però que eren amics d'amics, o sigui, clar, jo en aquell moment, quan vaig veure tanta gent que no coneixia de res, alhora em va fer respecte, saps? Vaig dir, uau, les xarxes tenen una força increïble.
Sí. I moltes vegades no veig aquest estil de vídeos també, no? De que diuen o que expliquen com és la persona, no? Per coincidir amb altres, ja sigui per anar a fer un vermut o per anar a donar una volta, simplement coses així, no? Al final les xarxes socials serveixen també per fer el bé, no? I per conèixer gent. Com ha estat la trajectòria en aquest un any i mig? Podem dir que ara et dediques a això o tens una altra feina?
Sí, o sigui, jo crec que ha sigut una mica progressiu. Al final m'ha donat un push molt gran el fet de que jo ara mateix, us estic parlant des d'Estats Units, perquè he fet un màster que ha sigut a diferents països. Ha sigut un màster que era 4 mesos a Barcelona, 4 mesos a Taiwan i 4 mesos a Los Angeles. Ostres. Llavors, clar, jo he portat a tota la meva comunitat en aquest viatge pel món, que això també m'ha ajudat moltíssim a créixer la comunitat i a poder compartir coses una mica diferents. No?
I és un màster relacionat amb les xarxes socials?
Bueno, és un màster relacionat amb empresa, o sigui, és un MBA, que és un Master in Business Administration, i està enfocat en l'emprenedoria, perquè jo tinc ganes de ser empresària i de muntar la meva empresa.
De fet, són dues professions, no?, que es combinen força, influencer i alhora empresari, no?, treure la teva marca o fer alguna cosa per l'estil.
Exacte.
En aquests moments, quants seguidors tens, Tània?
Doncs mira, avui crec que tinc uns 18.600.
Bueno, són molts ja, en un any i mig. Déu-n'hi-do.
Sí, en un any i mig crec que està molt bé. Sí, crec que està molt bé, sobretot perquè al final, clar, jo parlo en català i és és un niche market, o sigui, és un mercat de nínxol, que evidentment, o sigui, hi ha un límit de persones que parlem en català, saps? Sí. Per tant, o sigui, jo estic molt i molt feliç dels números que tenim i de la comunitat i de l'engagement que tenim a les meves xarxes, la veritat.
En algun moment et plantejaves ser influencer abans que passés tot el boom aquest que has tingut recentment?
Doncs he de dir que des de petita he sigut així com molt extrovertida, però sí que és veritat que no m'ho esperava. O sigui, no era una cosa que considerava. No.
I quins diries que són els secrets, no?, per aconseguir que un vídeo o que la feina que fas a les xarxes comenci a tenir visualitzacions i comenci a agradar a la gent?
Doncs mira, jo crec que el que m'hagués agradat que em diguessin a mi és que em sigués fidel sempre a mi mateixa. És a dir, crec que l'autenticitat és el que és més important avui en dia a les xarxes socials i en general a la vida, no? A mi m'ha passat que al principi, quan comences a fer vídeos, tu fas vídeos com a tu et va bé fer-los, no? I hi ha vegades que comences a entrar com en una roda de ser esclau, de fer un contingut que potser no t'és tan fàcil. Llavors això pot fer que acabis avorrint tota aquesta creació de contingut, saps? Per tant, jo el consell que diria és sigues autèntic, fes el contingut que a tu et funcioni, a tu mateix o a tu mateixa et funcioni de veritat i et sigui fàcil, i treballa des d'allà, o sigui, amb el que tu et sigui fàcil, saps? A mi, per exemple, els vídeos amb molta edició, a mi no em van bé. Uh-huh. A mi em van millor quan poso el mòbil i em poso a parlar, saps? Uh-huh. Llavors, és possible poder fer contingut d'aquesta manera. Tu has d'acostumar a la teva audiència, a la teva comunitat, a fer el contingut que a tu et vagi bé.
Exacte. Molt, molt més natural, també, no? Sense tanta edició. Sí. Quina diries que és la part més fosca de tot això?
La part més fosca de tot això és que al final tens una gran responsabilitat. O sigui, com a influencers, com a persones influents, tenim una responsabilitat molt gran i hem de saber també cuidar les nostres paraules, perquè tenim, bueno, és un megàfon uh-huh. molt fort. Per tant, jo crec que també tenim aquesta responsabilitat de primer cuidar les paraules i segon, doncs també fer el bé, no? El que deies abans, utilitzar les xarxes d'una manera positiva i no només fer, bueno, no sé, que també tenir aquesta... Aquest punt social, sí. I tenir en compte que el que diem, el que promovem, arriba a molta gent de cop.
Exacte.
Per tant, triar.
I què t'ha dit, Tània, el teu entorn, quan van començar a veure que el vídeo tenia èxit i que a poc anaves pujant de seguidors?
Home, doncs al principi, o sigui, va ser tot, o sigui, clar, tothom reia. Saps? Al principi jo crec que tothom reia, ningú... O sigui, és que ni jo mateixa pensava que això arribaria aquí, yeah. ni que al final acabaria fent col·laboracions, que se m'obririen tantes portes, o sigui, és que ningú sabíem. Sí que és veritat que hi ha persones que ostres, que al principi no hi confiaven gens, eh? O sigui, tipus, si reien de veritat. I ara, en perspectiva, penso, mira... Que fort, o sigui, que fort que al final les coses canvien molt, no? Però sí, sí, o sigui, és que ningú ens ho creiem.
I dius que se t'obren moltes portes. La pregunta és una mica indiscreta, no? Però econòmicament també s'obren moltes portes en aquest món?
Sí, econòmicament s'obren moltes portes.
També, no?
Sí.
Perquè hi ha la fama, sí, no? Es coneix final... de que els influencers, doncs, hi ha molta gent, no?, que per enveja, per ràbia o qualsevol cosa diuen que els influencers no treballen i cobren molt. Diries que la realitat és aquesta o...?
Jo crec que és una professió que està molt ben pagada, o sigui, està molt, molt ben pagada. Les campanyes, doncs és que, bueno, pots arribar a guanyar molts diners. Sí que és veritat que pots guanyar molts diners, però, ostres, sí que fas feina, saps? O sigui... Vull que siguem tots conscients que al final un influencer depèn de la seva imatge mm-hmm. i depèn també de, o sigui, la creació de contingut. I en el meu cas, mira, perquè jo faig un contingut molt natural, he acostumat, com deia, la meva audiència a fer un contingut natural, per tant em puc permetre en fer un tipus de vídeos que potser no requereixen tantíssima edició, que la requereixen, però no tantíssima. Mm-hmm. Però sí que és veritat que hi ha molts influencers que editen molt el seu contingut, i això són moltes hores, i és, o sigui, és una inversió de temps molt gran, a part de que el que dic és la teva imatge. O sigui, clar, depèn de com estàs tu emocionalment, o sigui, tipus, bueno, per fer una publicitat has d'estar content, has d'estar amb l'energia que has d'estar per la marca. Per tant, bueno, hem de tenir en compte que és això, que depèn només de tu, i que si tens un mal dia, també depèn de tu.
Exacte. I t'anava a dir, Tània, has pogut conèixer gent que també es dedica a això? Has congeniat amb algú que realment doncs, també sigui influencer? Has pogut conèixer una mica l'ambient des de dins?
I tant, sí. Al final, el mundillo del panorama català, no, que li diem, és molt maco perquè sí, perquè al final ens acabem coneixent tots amb tots i cada cop surten més creadors de contingut, i sempre que hi ha esdeveniments o sempre que hi ha com algun lloc així, com algun esdeveniment de trobada, sempre coincidim tots, i jo he acabat fent amigues molt bones, però amigues que realment ara són amigues meves, i que potser en un any i mig ho han acabat sent més que persones de tota la vida, perquè wow, compartim doncs aquesta manera de viure.
Hi ha una connexió diferent, no?
Sí, és una connexió molt diferent, sí. Ens entenem molt ràpid en moltes coses, saps? Perquè, clar, estem exposades i exposats.
Clar.
Llavors, sí, parlem el mateix idioma. És una cosa curiosa. Sí.
I a l'estat d'exposats, psicològicament, com afecta? T'ha afectat en algun moment concret que hagis necessitat, no sé, acudir a algun professional?
Doncs mira, en el meu cas no, però sí que és veritat que quan vaig arribar aquí als Estats Units vaig fer una parada d'uns 2 mesos, perquè el que deia, va passar que jo vaig començar a veure vídeos molt naturals, no? Vaig començar a evolucionar, vaig començar a veure altres creadors, i allò que dius, ai, jo també vull fer un dia amb mi a Los Angeles, jo també vull fer un blog de no sé què, i això va començar a crear que jo comencés a fer un contingut que a mi no m'era fàcil. Què passa? Que si jo necessito 5 hores per editar un vídeo i aquestes 5 hores no les tinc, començo com a avorrir una mica el que jo he de fer, saps? I comença a ser ja com una mica una obligació més que una cosa.
Exacte.
Sí, sí. I allà va ser quan vaig començar com a desinflar-me, saps? Perquè, clar, jo estava aquí amb molts inputs als Estats Units, estava a Los Angeles, acabava d'arribar, i jo no volia estar amb el mòbil tota l'estona. I jo sóc una influencer que no m'agrada estar amb el mòbil. O sigui, és una contradicció important, però a mi no m'agrada. A mi no m'agrada estar tot el dia gravant, saps? Llavors, clar, vaig arribar en un punt en el que havia avorrit les xarxes, havia avorrit haver d'estar editant tant, però perquè havia perdut una mica la meva essència, saps? O sigui, a mi el que m'agrada és parlar, agafar el mòbil i explicar qualsevol cosa o ensenyar les coses d'una manera natural i autèntica, sense tanta edició, sense tants textos, sense tants subtítols, no, saps? I a qui li agradi, perfecte, i a qui no, també, saps?
Al final, tant és el que diuen menos és más, no?
Exacte, sí, i cada un li funcionen coses diferents, o sigui, jo tinc companyes que fan uns blogs que, de veritat, jo me'ls miro, els consumeixo, m'apassionen, però jo no sóc aquest tipus de contingut, saps? I a la que he començat a tornar al que a mi em va bé, llavors és quan he fet el push més gran.
Doncs, Tània, és un plaer escoltar-te, que ens hagis explicat amb tanta sinceritat la teva història, aquesta petita trajectòria, encara, no?, d'un any i pico, no?, però que segur que queda un llarg camí per endavant. T'agraïm moltíssim que hagis parlat amb nosaltres de tot el que t'hem preguntat. Així que moltes gràcies, que vagi molt bé per als Estats Units.
Moltes gràcies.
I anirem veient aquests vídeos que facis, no?, tots aquests dies. Gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Adéu.
Fer una barbacoa surt a hores d'ara molt més car que fa uns anys. El filet de vedella, un entrecot o fins i tot una simple hamburguesa van pel camí de convertir-se en productes de luxe. El preu de la vedella se situa en màxims històrics i sembla ser que continuarà pujant. La indústria càrnia, si fa 2 anys pagaven uns 4 euros al quilo, ara per algunes varietats en paguen 7 o 8. I el motiu, diuen, és el desajust entre l'oferta i la demanda. En parlem sobre el tema amb el president del Gremi de Barcelona Carnissers Xarcuters, l'Antoni Gálvez. Antoni, molt bon dia.
Què tal? Bon dia, com esteu?
Clar, parlem d'aquest encariment, no?, de la carn. Com està sent això i quin és el motiu principal?
Doncs no sé, el motiu principal és que no hi ha bestiar. Que no hi ha bestiar, que potser també els ramaders s'han avorrit una miqueta de tant com els han empeitat i tant com els han fet massa paperassa, massa tràmits per poder tirar endavant. I a més, i també això, hi ha juntes, que això ha sigut d'aquest últim mes, no? Els focs que ha vingut per Espanya, això també influeix, no? Perquè ha vingut molta ganaderia que s'ha perdut, no? Però realment nosaltres és que tenim la sensació de que això no té sostre. Uh-huh. Vull dir, perquè amb les pujades que tenim, doncs és inaguantable. Jo tinc fet una miqueta d'estudi, no sé si ho vols que t'ho digui, però
sí,
són números. Mira, nosaltres, des del final, des de l'últim mes de l'any 23 fins a la primera setmana d'agost, que és l'última que tinc de números, la vedella en canal ha pujat més d'un 35%. Això és quasi bé doblar el preu. Uh-huh. Llavors, clar, el consumidor pot imaginar-se que nosaltres hem anat aguantant preus, reduint margins, perquè pensàvem que això seria passager, però ja veiem que no pot ser. Vull dir que ara és el sobrevivir a la qüestió, i clar, també poden mirar els consumidors que a la carn al taulell no està el doble que fa dos anys. Vull dir, ha pujat, i segur que molt. I com tu dius, no volem que sigui un article de luxe, perquè considerem que la carn és un article de primera necessitat. També deixem fer un incís en aquí. Creiem que des del govern central podríem mirar-se el que fa molt de temps estem reclamant, que el mateix que estan fent amb altres productes de primera necessitat, doncs intentem que nosaltres voldríem que l'IVA baixés al 0%, perquè això és l'única manera d'ajudar una mica.
Mm-hmm. Clar, parlem d'aquest increment, no?, que deies, del 30% fins i tot.
Més del
30%. Com us està afectant a vosaltres? Perquè, clar, parlem del preu als supermercats, per exemple, les carnisseries, no?, que tots anem a comprar i ho veiem, però a vosaltres, de primera mà, en primera línia, com us està afectant aquest increment tan gran?
Els companys que tenim de tot, que tenim porc, vedella i tal, ens anem sortint més bé, més malament que bé. Però els companys, que són molts, i sobretot a mercats, que només toquen vedella, els està afectant moltíssim, perquè els sous són els que són, i la gent no pot multiplicar els cèntims. Vull dir, clar, i arriba a la botiga i veu que on costava 12, ara va al 18, o el que la pujada que tu vulguis posar-li, perquè tot i cap, doncs clar, mira, si has de comprar un quilo, doncs hi compraràs mig quilo, perquè també intentaràs de passar, no? I si has de comprar filet, com tu deies, doncs mira, saps què? Anem amb bistec, que també podré passar. Ens està baixant la venda i s'està baixant molt el marge comercial, i les despeses són les mateixes o més, mm-hmm, perquè els sous pugen, la llum puja, i evidentment la matèria prima, com que estàvem parlant, no?
I això comporta, doncs, que els negocis, no?, les carnisseries, els supermercats, aquest preu també estigui cada cop més alt, i la gent de peu, no?, doncs es trobi que potser no poden comprar-lo i potser han de menjar alguna altra cosa, no? Vull dir, també està afectant. No sé si heu notat, per exemple, que es compra més o es compra menys. Ha variat això?
Es compren bastant menys. Vull dir, no és que hagin deixat de menjar vedella, perquè gràcies a Déu tothom ja som molt conscient, i tothom doncs no és com era abans, que abans era omplir la panxa amb el que sigui. Tothom vol que tota la carn, tota la matèria ha de ser bona, i clar, vull dir, ja va anar al seu carnisser del seu barri, al de capçalera, com a mi m'agrada dir sempre, però clar, no comprem amb la mateixa alegria. Perdó, ni nosaltres mateixos comprem amb la mateixa alegria, perquè, primera, perquè no trobem, perquè tu li demanes amb un proveïdor, escolta'm, per la setmana que ve voldria vedella i mitja, no, et portaré només una, perquè no en tinc per tot. S'estan reduint, no n'hi ha bestiar. Mm. A més, si això amb l'agreusament de que s'està exportant molt, quan pensem que el mercat intern, el mercat nacional, tindria que ser primer, no? No podem anar a vendre fora, que jo entenc que el que ha de vendre anirà de vendre al millor postor. Això tampoc vull fer aquí el pai-pai perquè no és, no? Però, clar, des de l'administració tindrien que posar una miqueta de regles de joc, perquè sabem positivament que s'estan venent vaixells sencers de Baleny en viu, perquè, bueno, perquè els països àrabs els estan comprant, perquè ells no tenen ganaderia, perquè el que siguin, i perquè al final tothom al paladar tenen bo. Nosaltres tenim el paladar bo i la butxaca fluixa. Ells tenen el paladar bo i la butxaca plena.
Sí.
Ja està, ja t'ho estic dient tot, no? Ells tenen més sentits que nosaltres i estan pagant preus que nosaltres ens és impossible de pagar.
Uh-huh. I com es presenta el futur pròxim? Continuarà pujant el preu? Com veieu els propers mesos i la situació, per exemple, d'aquí a un any? Perquè si això ho comparem amb res fa un any i poc, si ja ens trobem mira, així, d'aquí un any endavant, no sé com estarem ja.
No sé si em dóna la vida per pensar un any.
Ja.
Jo quasi bé haig de pensar, no diré el dia a dia, però sí el mes a mes. Nosaltres, com gremi, estem al mercat càrnic i lo que allí és on es treballa i on es intenta regular el preu de la carn. I ells diuen que això no pararà. El mercat càrnic, que no és ser on estem, una taula on estem assentats tots, vull dir, carnissers, ganaders, escorxadors, i intentem d'anar posant-te d'acord i, bueno, cada setmana més. Portem, pues, diria, com 40 o 50 setmanes pujant sense parar. Perquè això es regula cada setmana. El preu dels animals es regula cada setmana. I cada setmana va pujant.
Va pujant. Sí, sí. No, sembla que no té fre, no? Que no té sostre, com comentaves en un principi.
Per mi, avui dia, dir-te, no, això, com altres vegades, que pot ser, no. Jo què sé, no? Ha vingut una pandèmia del que sigui, de qualsevol, no dic de vedella, de qualsevol bèstia, i, bueno, saps que estarà un trimestre, 4 mesos, i això es regula i ja està, i s'ha acabat. Ara per ara, jo sabeu, em coneixeu molt, aquí a la casa, com em coneixeu, sí. Sabeu que soc molt optimista sempre, però ara
mateix, en aquest cas, no
sóc gens optimista, al contrari, els meus companys, jo mateix, que també tinc botiga, evidentment, estem patint i molt. És recurrent la pregunta al gremi, escolteu, vital, i com haig de vendre això, i per on tiro, perquè jo ja no puc aguantar més, estic fent escandalls i no arribo. Escolta'm, va per aquí el tema. Vull dir, nosaltres hem fet tot el possible per aguantar preus reduint marges. I ara jo crec que ja és que no podem reduir més perquè aniríem a pèrdues. Perquè, clar, tot el que hem utilitzat, les nous sous, benzines, llums... I, evidentment, impostos, que no parem. Uh-huh. I també una cosa que no entenem és com hi ha productes que potser no són tant de primera necessitat i tenen un IVA reduït, i nosaltres és que mai, ni en plena pandèmia, ni en plena mesura de xoc que va posar el govern, vam demanar que ens reduïssin l'IVA i van dir que no. I ara, més que mai, i amb més raó que mai, ni ens escolten, vull dir, no volen saber res d'aquesta qüestió. Doncs, pues, bueno, no sé, si el que volen és que quedin només els grans i els petits anem desapareixent, pues, quan tinguem barris de botigues tancades, no sé, potser algú de grans té de pensar, oi, aquí n'hi havia una carnisseria, aquí n'hi havia un forn, aquí n'hi havia una peixateria, però n'hi havia, n'hi havia. Llavors tindrem portes baixades. I això crec que no és el que Catalunya i Barcelona, en aquest cas, però, bueno, estem parlant de Catalunya, és el que ha tingut. Sempre hem tingut, doncs, un comerç de proximitat, un sapiguer, tothom, el que vol la gent, ven a casa meva i jo sé el que tu necessites. Si tens un àpat més, jo què sé, que ven els teus pares, els teus sors, el que sigui. I, escolta, Antonio, voldria fer un fricandó, què m'emporto? Quan m'emporto? I això es perdrà.
És una pena, no, però sí.
Perquè aniràs a un supermercat, agafaràs una safata i bueno, no sabràs... Bueno, si, pues, no vull que sigui el client sigui ignorant, no? Però no tindràs a l'assessorament de l'expert de tota la vida.
Expert que aquesta lluitat, proximitat, exacte.
I això, si no ens ajuden, mica en mica s'ho estan carregant. Jo tinc sempre una cosa que dic, que potser doncs, a aquests senyors que pensen i que manen, o si va més bé discutir amb un de gran que no passen sent petits. Potser sí. Però torno a dir que no és el sistema, no? Vull dir, s'ho havien de fer mirar i nosaltres estem mirant des de la Federació de Gremis d'aquí de Catalunya, Xatinsets Xascuters, estem mirant, estem a la patronal d'Espanya, Sede Carne, intentar parlar-ne, no? Parlar i que vegin la nostra situació. I realment, diguéssim, la interlocució no té feedback, no té retorn.
Mm-hmm. Doncs, Antoni Gálvez, president del Gremi de Barcelona Carnissers Xarcuters, esperem que hi hagi una solució. No hi ha massa optimisme, però esperem que tard o d'hora obrin els ulls.
Hem de mirar el futur amb optimisme, perquè si no també és molt trist.
Sí, però, bueno, d'alguna manera s'ha d'arreglar això, perquè com tu dius, és un producte de primera necessitat.
De primeríssima necessitat.
I no pot ser que estiguem com estem ara.
Hem lluitat molt per estar aquí i defensar la carn, com sempre l'hem defensada, perquè ara, per circumstàncies alienes a nosaltres, doncs estem perdent quota de mercat moltíssim. Però amb tot això, deixem un missatge optimista, que la gent sap que sóc així, i a mi no m'agrada acabar una conversa amb tristor, Sempre et recomano un carnisser de capçalera i, escolta, visca la carn.
I tant. Gràcies, Antoni, que vagi molt bé.
A vosaltres, sempre a vostra disposició. Adéu.
I fins aquí l'actualitat d'aquesta setmana. Demà una mica més. Ara us deixem amb Agropopular, que acabeu de passar un molt bon dissabte. Gràcies per escoltar-nos.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.